El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui diumenge parlem, entre altres coses, de la professió del funambulisme com a motiu de l'espectacle de fa uns dies al Passeig de Gràcia. En parlarem justament amb un professional del sector. El funambulista Nathan Paulin ha estat el protagonista aquest passat cap de setmana de donar el tret de sortida al festival grec que s'ha traslladat als carrers de Barcelona. Ho ha fet enfilat a una cinta situada a 70 metres d'alçada que ha recorregut des de la confluència del Passeig de Gràcia amb la Gran Via de les Corts Catalanes fins al portal de l'Àngel, tot plegat amb una proposta escènica que s'ha fet coincidir també amb els 200 anys del Passeig de Gràcia. Com a motiu d'aquest espectacle, nosaltres volem conèixer de més a prop què és el que fan aquestes persones que desafien el vèrtic amb cada una de les seves actuacions, i per això volem parlar amb el funambulista Miguel Pollán. Miguel, molt bon dia. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, lo que hizo Nathan el pasado domingo es lo mismo que haces tú también en tu día a día.
No es exactamente lo mismo, aparentemente sí. La diferencia está, Nathan trabaja con una cinta con que se llaman slack y nosotros trabajamos con cable. Nosotros, lo nuestro se define como cable tenso. Nosotros trabajamos sobre unos cables que están totalmente tensos, no vibran apenas, y sin embargo ellos juegan con el balanceo de la cinta, que son cintas muy que tienen mucha elasticidad. Entonces las diferencias fundamentales, ambas cosas igual podrían llamarse funambulismo, la diferencia fundamental es que nosotros trabajamos con pértigas, con las barras horizontales estas que todo el mundo tiene en el recuerdo del funambulista, de unos 8 metros de distancia, y la gente que trabaja sobre las slacks normalmente lo hace simplemente sobre las manos. Visualmente parece lo mismo, pero las técnicas a emplear son bastante diferentes.
Es distinto. ¿Y tú, por ejemplo, desde cuándo lo haces?
Pues yo llevaré haciendo funambulismo desde 2017, pero previamente soy equilibrista y trabajo en el circo, vamos, desde que empecé a trabajar, o sea, hace ya casi 25 años.
¿Cómo se entrena una persona para llegar hasta este punto y hacer esto?
Bueno, en el caso de Nathan, que viene más, la técnica de la slack viene muchas veces más desde la escalada o desde temas deportivos, la técnica del funambulismo más desde el circo, pero el entrenamiento va en dos campos, uno mental o psicológico, de enfrentarte a la altura, y luego otro de lo que es entrenar la técnica en sí misma. Nosotros lo que hacemos es, los funambulistas lo que normalmente hacemos es situar cables a diferentes alturas. Primero practicas los ejercicios complicados muy cerquita del suelo, luego levantas a un cable a 2 metros de altura, luego lo subes a 3, y cuando ya sientes que ese ejercicio lo tienes sólido al 100% de seguridad, de que no va a haber ninguna posibilidad de caída, entonces es cuando lo subimos a altura a 10 metros o a la altitud que haga falta.
¿Cuál es lo máximo que has subido?
Yo de altitud lo máximo que he pasado ha sido a 70 metros de altura.
70 metros. ¿Y normalmente vas atado? ¿Llevas alguna cuerda de estas de seguridad?
En una parte del espectáculo sí y en otra no. En el espectáculo Volatineros, que solemos hacer, hay una parte en la que trabajamos sin ningún sistema de seguridad y luego nos ponemos un sistema de seguridad para los ejercicios más complejos. Porque también parte de lo que creemos que es nuestra técnica es también el mostrar ese riesgo o ese desafío o esa seguridad de la gracilidad de que podemos estar ahí arriba con total seguridad de que no nos vamos a caer. Esa es un poco la diferencia con la slack, que la slack es más difícil alcanzar esa seguridad 100% plena de que no va a haber ninguna posibilidad de caída.
¿Y normalmente en qué piensas cuando estás ahí arriba?
Bueno, yo creo que lo que más me gusta del funambulismo es que estás en el presente, no piensas en sí mismo, en nada más que en ese mismo instante. No hay un pasado ni un futuro, hay el siguiente paso. ¿Cómo voy a colocar el pie? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Cómo está mi cuerpo? Traspaso el peso, siguiente paso. Ni siquiera piensas en el final del cable o en la plataforma, solamente la mente está presente en el movimiento exacto que estás haciendo. Para mí hay gente que hace yoga, gente que hace meditación. Para mí todo eso lo encuentro subiéndome a un cable. Es como una manera de centrar la mente en una cosa.
¿Se puede estar relajado ahí arriba a 70 metros?
Por supuesto, se puede estar. Para mí equilibrio es sinónimo de armonía, bueno, eso lo pone el diccionario, pero es real. Para tener un buen equilibrio sobre un cable hace falta una armonía física, pero también una armonía mental. Entonces, sí, lo normal es buscar un estado de relajación o de calma. Así que hay momentos, pues cuando haces espectáculos, que igual sopla mucho viento, que las condiciones no son las perfectas y que tienes muchas cosas que pueden influirte, pero lo fundamental es, una vez que decides dar el paso y salir de la plataforma, buscar la calma y decir, vale, esto lo tengo controlado y voy a ello. Sobre todo que no haya dudas.
¿Alguna vez has tenido algún accidente, algún susto?
No, en altura nunca. Cuando hacemos algo a esa altura tenemos muy claro qué es lo que vamos a hacer y de qué manera. Cuando nos caemos o cosas así es cuando estamos trabajando sobre los cables bajos, con un montón de colchones, con lonchas o sistemas de seguridad para probar las cosas. Pero luego cuando decidimos llevar algo arriba, no, siempre lo tenemos muy, muy claro.
¿Y has tenido, por ejemplo, algún compañero, algún conocido que haya tenido algún susto, algún accidente arriba, o esto no suele pasar?
Es algo bastante extraño, no es algo que suceda. Sí que, bueno, buscando, sí que se ve de funambulistas que han tenido problemas, pero no, o sea, la gente con la que yo he compartido, no, es algo muy extraño porque suelen ser técnicas que tenemos muy trabajadas. Cuando tomas la decisión de algo así, de poner tu vida en riesgo, no es al azar, no es que estemos locos. Creo que precisamente somos gente muy centrada. Los únicos accidentes que yo conozco de primera mano han sido más por agentes externos. Por un fallo en la instalación, una ruptura de un anclaje o cosas así que provocan una fuerte vibración en el cable y los lanzan del cable.
Claro, claro, no siempre, depende de vosotros todo, ¿no? También pueden haber factores externos que en ese caso os pueden desestabilizar en ese momento. ¿Tu familia, por ejemplo, la gente que te quiere, que te tiene aprecio, la gente que te rodea, ¿qué piensa cuando te ven ahí subido? ¿Sufren? Al principio te decían no lo hagas y después ya vieron que sí, que era seguro. ¿Qué es lo que te dijeron al principio de todo?
Bueno, hay que tener en cuenta que vengo de una familia un poco especial. Vengo de una familia de escaladores, de montañeros, y yo soy escalador casi desde que tengo uso de razón.
O sea, saben el riesgo que hay. Les gusta también.
Esto no es algo que les sorprendiera de primera. Supongo que algo de tensión hay, pero me lo preguntan muchas veces, cómo es que te juegas la vida en cada espectáculo. Y yo siento que cuando me juego la vida es cuando me voy de expedición a Nepal y intento escalar una cumbre que no ha sido escalada antes, o cuando intento descubrir nuevas rutas sin saber cuántos días me va a costar ni cómo lo voy a hacer. Ahí es donde sí que siento riesgo real, porque son desconocidos, pero el cable es el elemento donde estamos todos los días trabajando.
¿Y cuál es el reto más grande que has hecho hasta ahora o el que harás próximamente?
El reto más grande hasta ahora fue el año pasado, que cruzamos la ría de Bilbao y hicimos una instalación de un cable de casi 90 metros sobre la ría de Bilbao, en el centro, en la zona del Teatro Arriaga, que era un cable aproximadamente unos 15 metros de altura, pero sobre todo las complicaciones es que los tensores iban dentro de la ría, en el agua, era un espectáculo nocturno y hasta ahora es el montaje más complejo que hemos hecho. También hay que tener en cuenta las diferencias entre lo que es ir la instalación de una SLAC, no lleva tensores intermedios, el material que se emplea es mucho más ligero, las instalaciones de cable de más de 100 metros de tirada son instalaciones muy complejas, porque se pueda valorar el cruzar la ría de Bilbao. Fue una semana entera de trabajo solo para realizar la instalación y nosotros desde la compañía desplazamos más de 3 toneladas de material, además de un montón de toneladas de material que hubo que alquilar in situ en Bilbao.
Claro, normalmente cuando haces un reto como este, empiezas, por ejemplo, practicando el ejercicio con el arnés de seguridad arriba, o ya directamente pasas a hacerlo sin seguridad ni nada.
No, siempre ponemos un sistema de seguridad en altura y siempre hacemos pruebas previas para sentir cómo está ese cable, porque en cada lugar es de una manera, cómo lo hemos instalado, cómo es su vibración, para hacernos nosotros al cable, sentir cómo es la manera de trabajar en ese espacio, y posteriormente es cuando quitamos los sistemas de seguridad. Además, para instalaciones tan complejas como, por ejemplo, la que hicimos en Bilbao, previamente reproducimos exactamente la instalación al milímetro con todos los sensores y todas las medidas como son en el terreno del que yo entreno, que es en Huesca. Y claro, creo que es una cosa, cuando alguien ve un espectáculo así, lo que suele apreciar es la sensación del vértigo, la agilidad de flotar sobre el cielo, el caminar sobre un cable, etcétera. Lo que no suele ser consciente la gente es el previo que hay detrás. Una instalación de esta envergadura no es el momento del espectáculo, son meses de trabajo previos, de cálculos con ingenieros, tensiones, tipos de anclajes. Cada instalación de estas lleva mucho tiempo.
Claro.
Pues a la idea de la instalación que hicimos en Bilbao, estuvimos más de seis meses antes, ya estábamos haciendo visitas técnicas y realizando trabajo previo.
Y Miguel, una pregunta así un poco a lo mejor comprometida, ¿no? ¿Te ganas la vida con esto, con el funambulismo?
Sí, me gano la vida con el circo desde hace 25 años. Yo tengo una compañía que nos trasladamos.
Uh-huh.
No me gano la vida solamente haciendo funambulismo,
claro,
que son cosas puntuales, hacemos una serie de espectáculos, pero sí que me gano la vida haciendo espectáculos de circo.
¿Sabes? O sea, el circo sigue muy vivo, ¿no, aún?
El circo no es que siga vivo, yo creo que sigue más vivo que nunca. Hemos conseguido en los últimos años, el circo ha crecido mucho en este país. Había muy poca tradición hace años, o el circo venía más de la tradición familiar, de circos antiguos, etcétera, y en los últimos años sí que ha empezado a venir más la tradición de Francia, que tiene mucha más historia. Empieza a haber cada vez más en este país escuelas de circo, asociaciones de profesionales de circo, cada vez más compañías con un nivel cada vez más alto. Actualmente podemos estar muy contentos en este país de que hay espectáculos de muy buena calidad creados por artistas de todo el estado, tanto en Cataluña como en otras zonas. Entonces, creo que sí que sigue más vivo que nunca, y sobre todo que el circo ha sabido reconvertirse mucho. Sigue habiendo circos de carpa, pero no es algo que se mueva tanto en este país. Hemos sabido salir de las carpas y conquistar nuevos espacios, como es la calle, como son los teatros. Seguimos echando mucho de menos que en este país apenas hay espacios circulares, que es el espacio donde nace el circo. El circo los espectáculos de circo son espectáculos de 360 grados, sin trampa ni cartón, que tienen una diferencia bastante grande con lo que es el teatro de cuarta pared, que se proyecta a 180 grados. Esos espacios los echamos de menos porque en este país hay muy pocos lugares fijos con un formato de 360, pero aún así hemos sabido adaptarnos pues mucho, en muchas ocasiones a la calle o en muchas ocasiones al teatro. Pero lo que sí que creo, estoy muy contento, es que cada vez se ve más, y no solo se ve más, sino que cada vez hay más demanda del público. Si observamos los festivales que hay en este país, las ferias, etcétera, el porcentaje de programación de circo cada vez es más alto y cada vez es mayor la demanda o el público que asiste a este tipo de representaciones.
Uh-huh. Y ya para acabar, Miguel, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Hay algún reto así que te haga especial ilusión? ¿Que algo por lo que tengas especial dedicación en estos momentos que quieras conseguir a corto plazo, en los próximos meses? ¿Algo que nos puedas avanzar?
Bueno, básicamente acabo de estreno en un par de meses un espectáculo nuevo, y más que el reto de una gran instalación, es el reto artístico. Acabo de preparar un espectáculo que va con una estructura bastante especial, porque es autónoma, no requiere anclajes, se transporta toda sobre un remolque. Entonces, la apuesta en este caso era intentar hacer el funambulismo algo más democrático. Normalmente las instalaciones, como hemos hablado anteriormente, de funambulismo suelen ser complejas, suelen requerir mucho tiempo, muchos anclajes, y eso conlleva que son unos costes elevados y que suele ser algo más propio de grandes ciudades, grandes eventos o sitios donde pueden destinar hacer una gran inversión en una actuación. La apuesta, sobre todo, a mí me gusta mucho el medio rural, me gusta mucho actuar en los pueblos, y la apuesta fue hacer un espectáculo de funambulismo que pudiera realizarse a un precio y a un coste también de tiempo y de energía fácil, de forma que se pudiera llevar a muchos lugares. Y entonces voy a estrenar un espectáculo que se llama Nada, que el montaje se realiza en escasamente 4 horas, porque os hagáis a la idea, los montajes grandes rara vez son de menos de 14 horas de montaje. Y eso es realmente lo que más ilusión aún me tiene, y así como el reto artístico de que no sea solo algo de poesía visual y movimiento, sino el hecho de que esté integrado dentro de una historia, en un personaje de payaso, que cuente cosas, que a la vez que se hacen las que utilizar lo que son las técnicas circenses como un lenguaje para contar cosas y hacer poesía.
Pues Miguel Poyán, muchísimas gracias por hablar con nosotros con motivo de este Festival Grec, y también por contarnos toda tu trayectoria, toda tu experiencia y los secretos que hay detrás de este funambulismo que tanto nos hace sufrir, ¿no?, a los que estamos debajo viéndolo. Gracias, que vaya muy bien y mucha suerte de ahora en adelante.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
La Rambla de Barcelona ha acollit aquests dies la segona edició de la Vila del Llibre, una proposta que ha tingut com a objectiu omplir aquest espai de cultura de la mà de més d'una trentena d'editorials independents i d'activitats literàries, i amb la voluntat també d'acostar l'espai a la ciutadania per demostrar que no es tracta d'un passeig amb una confluència exclusivament turística. En volem parlar de com ha anat amb el seu director, l'Enric Bono. Enric, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, l'objectiu principal és aquest, oi?
Bueno, el nostre soci dintre d'aquesta aventura a Barcelona és els Amics de la Rambla, que representen doncs, bueno, molts comerciants i moltes institucions que des de fa molts anys busquen doncs, això, tornar a posar el mapa de la cultura i del turisme de qualitat aquest passeig emblemàtic de Barcelona. I l'objectiu és aquest, que la gent de Barcelona torni a conquerir la Rambla i la gent de l'àrea metropolitana, i que tornem a ser conscients de lo que ha significat i lo que encara pot acabar significant.
Mm-hmm. Clar, parlem de que aquest programa pivota sobre dos eixos principals, no? Quins són aquests i què és el que heu fet?
Bueno, per un cantó, la xarxa de Viles del Llibre és una iniciativa que porta més de 15 anys, que hem fet gairebé 40 festivals en aquests anys, i sempre ens hem anat caracteritzant per anar a territoris en el qual la recuperació del patrimoni històric i social, no només històric, perquè moltes vegades pensem en aquell castell del segle XII que s'ha de preservar i ens oblidem, pues, jo què sé, d'aquella fruiteria o d'aquella peixateria que ha format part de la vida de les persones i que avui dia està tancada i que ningú se'n recorda, no? Llavors, d'alguna manera, aquesta és una part important. Llavors, si la primera edició de la Rambla vam recuperar per la memòria dels barcelonins el passatge Bacardí, que és un passatge que molt poca gent sap que va ser la primera galeria comercial de Barcelona i que es troba connectant la Rambla amb la plaça Reial, aquest any hem volgut recuperar els quios de flors que malauradament estan en desús des de fa uns anys. O sigui, dels 12 quioscs, 7 estan tancats i nosaltres els hem recuperat aquest cap de setmana dedicats al món del llibre, no? Convertits en llibreries, en espais de poesia, en espais d'oficis del llibre, espai infantil. I després l'altra cosa que també hem volgut recuperar de la memòria dels barcelonins i de la gent que ens visitava eren les cadires de la Rambla. De fet, el nostre cartell representa aquesta foto que deixava la Rambla de Barcelona amb la gent asseguda en cadires, que era de pagament, algo que era també com molt, molt diferent del que podies veure en aquella època i fins a l'any 2000 que van estar actives per tota Europa. Amb la qual cosa, aquest és un dels ingredients importants, i després portar un mercat editorial de segells editorials independents que tenen també les seves dificultats, doncs, per tenir els seus títols a les llibreries, no? Al costat d'això dels grans grups editorials.
Clar. Exacte, parlem d'expositors, de parades, activitats i també visitants de tot tipus. I de fet, doncs, això que ja explicaves, no? Les antigues cadires de lloguer que han tornat aquest cap de setmana passat a la Rambla. I també, parlant de les editorials, per cert, posant de manifest, doncs, el que és el seu fons editorial, no? Aquest lloc, en un lloc tan emblemàtic com és la Rambla, i donant visibilitat a tantes coses de la ciutat, oi?
Sí, o sigui, les editorials independents tenen el repte de... O sigui, fan una feina molt persona a persona. O sigui, ells expliquen les seves novetats editorials, expliquen el seu fons, i és una oportunitat única, i les Viles del Llibre des de fa molts anys que dediquem aquest espai també a aquest tipus de literatura, que això no vol dir que no portem llibres editats per als grans grups editorials o que han guanyat els premis emblemàtics del país, i també els portem, no? I llavors són les llibreries del territori les que d'alguna manera tenen aquesta exclusiva sobre totes aquestes grans editorials que no són presents en els nostres mercats. L'editor té... A més, tot l'editor, o sigui, compte que hi ha més de gairebé 150 segells independents de Catalunya. Amb una Vila del Llibre normalment venen entre 30, 40, 50. Segurament el lloc on més editorials tenim habitualment, doncs, és Sitges, o és l'Escala, o llocs d'aquests que tenen molt, molt més públic, no? Però d'alguna manera les editorials tenen aquesta oportunitat de presentar les seves obres.
Mm-hmm. Clar, vosaltres heu valorat positivament aquesta posada en marxa de la segona edició de la Vila del Llibre, i la ho resumiu, no?, dient que és està centrada en el passat com a punt de partida per poder obrir una mirada del futur. El futur, com el veieu en aquest cas?
A veure, jo crec que la salut del món del llibre és bona. O sigui, el fet de que cada vegada hi hagin editorials noves, que hi hagin títols, que cada vegada hi hagin més festivals, jo crec que la salut és bona, amb la qual cosa aquesta mirada cap al futur és incorporant, doncs, a gent jove, incorporant a nous talents, incorporant noves visions del món de la novel·la, del món de les diferents especialitats. La qual cosa, nosaltres el que sí que... O sigui, moltes vegades, quan fas festivals d'aquests, sí que o una de dos, o et centres només, com pot fer la Setmana del Llibre en Català, no?, que celebrarem aquest setembre, té una mirada molt posada en les novetats editorials. Una fira de llibre vell i antic que es farà a Passeig de Gràcia també el mes de setembre té una mirada amb el llibre antic. Nosaltres a les Viles del Llibre volem això, mirar el passat, no?, llegir el passat per escriure el futur, o sigui, fer aquesta barreja, no? A la Rambla aquest cap de setmana, doncs, hem parlat de Bolaño, hem parlat de gent com Gil de Viedma, hem parlat de gent, però també barrejant-ho amb altres propostes que són novetats editorials, no? D'aquesta manera és com volem una mica fer aquesta combinació, no? És com quan portem un autor d'aquests que es puguin ser doncs, més mediàtics, que són superventes per un Sant Jordi, també el portem als nostres programes, però fem que en lloc de presentar el seu llibre, que és el que es faria en una biblioteca o en una llibreria, el que fem és fer una taula rodona amb el qual hi ha autors novells que d'alguna manera es beneficien del públic que porta un autor més consagrat, no? Això és molt format Vila del Llibre.
Uh-huh. I si parlem de turisme, de com gestionar aquest turisme, a vosaltres què us ve al cap? Què és el que voleu fer amb aquest turisme i també amb la gent de Barcelona en si?
Mira, jo crec que la gent de Barcelona, una mica la sensació que hem tingut aquest cap de setmana és que, d'alguna manera, han abandonat, diguem, la Rambla com a algo irrecuperable, no? Com a algo de dir, bueno, està conquerit per als creuers, està conquerit per a aquest turisme, els restaurants de qualitat s'han convertit en fast foods, amb la qual cosa, doncs, bueno, ho donem per fet, no? I realment aquesta la sensació una mica la tenies, no? Que faltava molta gent de Barcelona. O sigui, jo crec que l'actitud de la gent de Barcelona és que hem de baixar la Rambla i hem de conèixer la seva història i hem de participar en les activitats que es proposen precisament pels barcelonins, que no vol dir que no, que també hem tingut una taula de novel·la anglesa, però són autors que estan afincats a Barcelona i a la Rambla i que han parlat de què és escriure anglès des de Barcelona. Llavors, d'alguna manera, jo crec que el barceloní el que té que fer és creure's que per molt que hi hagi un turisme que el necessitem, no?, i que és molt important també per la ciutat, però que això no vol dir que hem de renunciar ni als nostres espais, ni a les nostres tradicions, ni a la nostra manera de parlar. Cada vegada més ens treballa. A més, aquest cap de setmana ens passava, et treballes als restaurants i pràcticament et parlaven en anglès només dir-te hola, no? I bueno, et crea com un xoc, perquè dius, és que sóc jo que estic a casa, no? I no tot és turisme, no? A la Boqueria passava una mica el mateix. O sigui, el dissabte era molt agobiant també veure la quantitat de gent que hi havia, tots turistes, i veies que el tipus de producte que s'estava oferint, doncs, bueno, buscava, doncs, això, una venda ràpida, que és molt lícit, i crec que el que hem de trobar és l'equilibri perquè puguin conviure les dues coses.
Exacte, tu ho has dit, no? Un equilibri oferint activitats tant pels ciutadans com també gestionant aquesta part del turisme que vindrà i que també vol veure la Rambla i tot Barcelona i que també els tindrem per aquí. Vosaltres, per exemple, què penseu i què voleu fer de cara a la propera Vila del Llibre? Com l'esteu visionant ja des d'ara?
Bueno, la propera serà Malgrat de Mar, perquè nosaltres és un circuit literari que aquest any tindrà 9 parades. Vam començar l'escala el mes de març, vam seguir a Cabrils al Maresme el mes de maig, i ara hem fet aquesta parada a la Rambla i marxarem a Malgrat de Mar. Precisament a Malgrat de Mar el que veurem és la força creativa del català, no? I ho volem donar amb veu escriptors i representant de totes les variants dialectals i de tots els territoris de parla catalana. I hi haurà representació, per exemple, d'Andorra, no? Que sé que el vostre programa també és molt escoltat a Andorra, doncs també tindrem presència des d'allà. Amb la qual, d'alguna manera, nosaltres volem que cada Vila del Llibre que fem, com després vindrà Calafell o, per exemple, vindrà Sitges, que dedicarem a Portugal, cada una d'elles tingui pues, això, una característica i un missatge que donar, no? De cara a la Rambla l'any que ve, pues, ens agradaria segurament reformular algunes coses que hem vist aquest any, també, encara que era una segona edició, però en molts aspectes ha sigut com una primera edició, perquè ens hem ubicat en un lloc diferent. L'any passat vam estar davant de la Vall de la Rambla, aquest any hem estat en aquest tros que anava des del Palau Moja fins a la Boqueria, i el públic és diferent, els comerços és diferent, també el tipus de llocs històrics també ho són. Llavors, doncs, bueno, ens plantegem, doncs, segurament canvis, algunes coses potser ens han funcionat molt bé, les activitats més de petit format, la que s'ha fet a l'Ateneu Barcelonès, o la que s'ha fet a l'Hotel 1898, o sigui, aquest tipus d'activitats també de petit format, descobrint espais com l'any passat vam estar al Museu Marítim o al Palau Güell, són activitats que funcionen molt bé. Ara, segurament de cara a l'any que ve o a les altres Viles del Llibre, són activitats que, bueno, que s'han de funcionar i es tenen que potenciar.
Uh-huh. I ja per acabar, Enric, diríeu que us falta encara alguna cosa?
En general o a Barcelona?
Com vulguis.
Bueno, o sigui, a Barcelona ens falta públic de Barcelona, o sigui, també crec que hem la gent ha d'entendre que aquestes iniciatives en llocs que segurament no són... O sigui, no són espais habituals, no?, de l'oferta del món del llibre, no? A vegades ens passa, per això, inclús amb els pobles, no? Crec que la gent també ha d'escoltar aquest tipus de propostes que fan coses diferents i surten dels grans circuits. A vegades és més fàcil fer alguna activitat en llocs que realment, inclús d'ubicació, no? Potser hi havia gent que ens deia, oh, que això funcionaria millor a Gràcia, i penses, bueno, però Gràcia potser ja té tota una... té tota una inèrcia cultural, no? Llavors, precisament, quan la meva organització, de fet, el que busquem, conjuntament amb la complicitat dels ajuntaments, en el cas de la Rambla, dels Amics de la Rambla, és precisament fer apostes en llocs que no són tan fàcils, però perquè el que volem és aconseguir pues això, objectius comuns, no? I, bueno, i res, i també, pues, bueno, el que demanaria és que, per exemple, ara la propera Vila del Llibre que farem el darrer cap de setmana d'agost, no és una data tampoc habitual d'un festival literari, però precisament ho fem això, o sigui, és l'últim cap de setmana de les vacances, però d'alguna manera és una Vila del Llibre molt, molt nocturna, començarem a les 6 de la tarda, comença la fresqueta, acabarem a les 10 de la nit, farem una proposta també per la gent que està de vacances, però bueno, que la gent d'alguna manera escolti també què hi ha darrere de cada una d'aquestes activitats que són arriscades respecte al format, a la data, a la ubicació, perquè precisament d'aquesta manera també el que fem és fer molt més universal l'accés a la cultura, no? I una mica aquest turisme cultural que reivindica les Viles del Llibre i que el que volem és que es vagin consolidant, no? Portem ja uns anys i provant territoris molt diferents, no? I de cada lloc també aprenent.
Doncs Enric Bono, que vingui tothom en aquesta darrera setmana d'agost a gaudir d'aquesta Vila del Llibre, a seguir gaudint de la segona edició, de les que vinguin a partir d'ara, i a anar fent i anar creixent en tot aquest aspecte. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, vinga, us esperem a tots. Adéu.
I de seguida parlem d'una mítica sala de ball de Barcelona que ha recuperat la seva clientela al tornar a obrir. Una d'elles té gairebé 104 anys. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE.
Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA. Quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión. Esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La sala La Paloma desprèn alegria després de tornar a obrir les seves portes i tornar a ballar després de tants anys. En parlem amb la seva propietària. La mítica sala de festes La Paloma ha recuperat els balls de saló. La reestrena ha estat un gran èxit. Centenars de veterans de la històrica sala de ball hi han anat i no s'ho han pensat dues vegades a l'hora de sortir a ballar. De fet, tots els diumenges a la tarda, de 6 a 10, la banda Tigres del Raval farà ballar a partir d'ara els palomeros interpretant temes d'època. Sobre el tema volem parlar amb la seva propietària, la Mercè Marc. Mercè, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, a més, a la primera sessió han anat moltes persones, no? I també una d'elles és la Pepita Bernat, que és veterana de la sala, i té gairebé 104 anys. No falta mai, no, aquesta dona?
No, és que és admirable. Té una energia I bueno, i unes ganes de viure, és un exemple de persona, bueno, molt, molt forta i molt, molta energia, molt, molt. I a més és del cap claríssim, bueno, és, i ve a la Paloma, ve des de, explica que ve des de, que tenia 18 anys i que es veu que venia d'amagat de casa seva. Bueno, i això ja diu que és una persona molt independent i bueno, una senyora que a tenir en compte, és un exemple de vida.
Exacte. Clar, hem començat amb l'exemple d'aquesta senyora perquè crida l'atenció, no?, que ja amb 104 anys quasi, encara continuï venint a la Paloma a ballar.
Tant,
això és una senyal molt bona, imagino, cap a la sala. Com ha estat aquesta reobertura, tu com a propietària? Com l'has viscut?
Bueno, pues, moltíssima il·lusió, perquè durant aquests 16 anys pues, ha sigut una travessia pel desert, saps? I, bueno, jo quan van tancar vaig empenyar que una sala històrica com és la Paloma, tan emblemàtica i que el 2005 ens van anomenar les guies Lonely Planet la millor sala del món, doncs que no podia ser de tancar-la, i he lluitat per poder-la obrir, però bueno, no, he lluitat però molt a gust per tornar-la a obrir. És a dir, que aquest dia per mi va ser molt, molt emotiu i molt emocionant, esclar, molt, molt, de veure la gent a la porta fent cua i amb tantes ganes i que donaven les gràcies de que haguéssim obert. Va ser molt, molt reconfortant i ho vaig agrair, però molt, 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 molt.
I sí. Per què? Digue'm.
No, no, que m'ha quedat, ha sigut una cosa que bueno, m'ha donat molt, ho dono les gràcies a tota la gent que ha vingut, perquè ja li dic, bueno, el que he dit, que ha sigut molt, bueno, per mi, una recompensa tremenda, sí, molt.
Clar, quan fa que esteu tancats i per què vau haver de tancar?
Bueno, doncs, fa 16 anys que hem estat tancats. El dia 1 de gener d'aquest any, 2023, em va fer 16. És a dir, hem estat una mica més de 16 anys. I clar, doncs, pues, va ser perquè el barri, la gent del barri de tota la vida, pues, havia nascut amb la Paloma i els seus avis havien treballat, alguns d'ells, a la sala, però després el barri aquest va canviar molt. I la gent que han vingut nous, pues, no tenien aquest apreci per la Paloma, i llavors, pues, bueno, ara els hi molestava i, bueno, total, pues, que ens van tancar. Ara hem fet unes grans obres d'adequació de la sala, perquè al ser una sala tan històrica i que no pots tocar res, pues, també tota l'adequació de per tal d'insonoritzar-la molt bé i tot, pues, és més difícil, perquè de dintre no pots tocar res, tot està protegit per... És com... És una sala que és patrimoni de Barcelona, llavors, pues, qualsevol cosa que fas representa molt més cost i més difícil, saps?
Mm-hmm. Exacte. Clar, per això li anava a comentar, no?, precisament.
Sí.
Què és el que heu canviat d'aquesta sala en comparació, doncs, als 16 anys enrere, que va ser quan vau haver de tancar? Quines diferències i quines novetats hi trobarà la gent que vagi a partir d'ara?
Bueno, d'aspecte està tot igual.
Mm-hmm.
Tot igual, perquè ja li dic que totes les reformes que hem fet ha sigut des de fora. O sigui, des del sostre, les parets del voltant de la sala, tot això, pues, s'ha doblat, s'ha fet, s'han recobert de material aïllant, però la sala està impecable com era abans. L'únic que, esclar, sempre constantment l'anem restaurant, i durant aquests 16 anys, pues, és el que s'ha anat fent. en la mesura que la nostra capacitat econòmica doncs ens ho ha permès, no? Clar. Perquè és dir, no, amb la sala tancada, tot el personal que tenien, que això sí que em sap molt greu, perquè eren gent que ja érem 100 i pico persones, 105 o 106, i clar, aquesta gent que estimaven tant la sala i tot, doncs aquesta gent o bé es van jubilar o els joves doncs van buscar una altra feina. I clar, era un equip fet abans, a força d'anys i així, i que sobretot que estimaven la sala molt. I clar, aquesta gent doncs ja no hi són, no els tindrem. I això ho trobo molt a faltar, a l'equip de gent que teníem. A poc a poc també anirem fent, i la gent que tenim ara també els agrada molt la sala, però esclar, jo per mi eren gent que molts eren ja de quan jo vaig començar, saps?
Clar, portàveu tots els inicis i tota una vida junts, no?
Sí, clar, ens havíem acostumat els uns als altres. I sobretot que coneixien molt la sala. Va ser molt disgust, molt per ells també, molt disgust. Mm. Però bueno, ara també aquesta nova etapa, pues, esperem... Jo veig que la gent jove que venen es queden bocabadats quan entren, perquè, és clar, la sala de fora és ben bé com una nau industrial, perquè era l'antiga Fundició Comas. I clar, no s'esperen quan entren a dins aquest espectacle de daurats, de motllures, de ninfes, de dimonis i la làmpara. Clar, es queden molt, molt impressionats i els agrada molt.
Mm-hmm. Clar, parlem d'espectacle i abans comentava aquesta banda Tigres del Raval que farà ballar sí. Tots els palomeros els diumenges. Sí. Quines bandes més hi haurà tocant aquí a la sala?
De moment, la que tenim així és pels diumenges els Tigres del Raval, i a poc a poc la nostra idea és anar obrint també altres dies a la tarda, i amb potser hi haurà altres bandes. La Paloma sempre, el d'abans era que teníem una banda fixa, i llavors també es feien concerts, es posaven pinxadiscos, perquè també l'orquestra tot el rato no pot tocar, els músics descansen i descansaven, i llavors pues, hi havia pinxadiscos que posava discos, i també la sala és molt, molt polivalent. S'hi han fet i es poden fer, bueno, concerts, es poden fer esdeveniments d'empreses. És una sala que s'havia fet boxa. És una sala que és molt, molt carinyosa amb la gent que ve. La gent l'estima molt i dona peu a fer-hi molta mena d'esdeveniments.
Mm-hmm. Se li pot treure partit.
Bueno, tota la vida, la veritat és que, sí, ja et dic, si hem fet, mira, als anys 60 ja hi havia molts artistes de catalans, la Guillermina Mota, en Pi de la Serra, molts que havien vingut a actuar a la Paloma, i imagina't si li parlo d'anys, no? I és una sala que el Josep Guardiola havia vingut a cantar. Vull dir, s'han fet moltíssimes coses a la Paloma, i sobretot el que jo m'agrada molt és que la Barcelona estima molt la Paloma. Quan es va tancar hi va haver molt sentiment de pèrdua a la ciutat, a part que és clar que no. La Paloma és la sala més antiga d'Europa que s'hagi conservat com sala de ball. Hi ha teatres molt més antics, però com a sala de ball tot es veu que bueno, anar tancant, i la més antiga és la Paloma.
Mm-hmm. I ara parlareu, imagino, per les vacances, no?, a l'agost, però al setembre sí. Tornareu amb moltes més activitats. És
sí,
així?
Al setembre la nostra idea, bueno, és anar fent a la sala, pues, a poc a poc anar fent-hi més espectacles. Durant aquest temps hem fet alguns esdeveniments privats i hem rodat, bueno, han vingut a rodar pues, programes de televisió, aquest programa que bueno, perdoneu, però no me'n recordo com es diu, que és d'un senyor, bueno, que és català i que endivinen que fa molts anys que dura, mira, perdona, no sé com es diu, però
cap problema.
Però han fet molts programes de televisió per Nadal. TV3 també va fer com una projecció de Nadal que els va rodar a la sala. Moltes coses es poden fer a la Paloma.
I per exemple,
és que és un plató que és com la Paloma és com de Fellini, de pel·lícula de Fellini. I els personatges que venien eren molt, molt tipus Fellini.
Mm-hmm. Exacte. I Mercè, per exemple, durant aquests anys que ha estat tancada la Paloma, què és el que has fet? A què t'has dedicat?
Pues anar-hi cada dia, pràcticament. Cada dia no, però pràcticament, tret de l'estiu. És així, però sempre he anat baixant a la Paloma perquè, bueno, ha sigut la Paloma, ha sigut la meva vida, i em va dir això que no. Era de la família del meu marit, no, jo era la sobrevinguda. Però només entrar-hi quan anava a la facultat, el meu marit em va dir que el seu tio avi tenia una sala a Barcelona, al barri Xino, i m'hi va portar un dijous a la tarda i, bueno, em va encantar, perquè era la vida, érem gent molt gran. Jo, clar, llavors tenia 23 o 24 anys, que per mi es veien molt grans, perquè hi havia gent de 70 i 80 anys, inclús, i ballaven com uns descosits, i s'ho passaven, però era la vida, senzillament. Jo estava acostumada, clar, les meves àvies, pues, que feien mitja, i clar, quan vaig anar allà i vaig veure gent de l'edat d'elles i que s'ho passaven tan divertit, i també pues, vaig pensar que, no ho sé, em va arribar al cor, va ser un amor a primera vista, saps?
I ara imagina't, anys després, propietària d'aquesta sala, i reobrint de nou ara la Paloma amb tot aquest èxit i aquesta cua que comentaves de gent esperant aquesta reobertura històrica, no?, i meravellosa per tots ells.
És molt amable. Moltes gràcies per dir-m'ho. Agraeixo moltíssim.
Gràcies. Mercè, ha sigut un plaer parlar amb vostè i que ens expliqui com ha estat aquesta reobertura i la il·lusió que li posen. Gràcies.
Bueno, moltes gràcies, Mar. Gràcies.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu.
En l'època de l'any en què ens trobem, en què els nens acaben l'escola, comencen vacances i canvien d'horaris, això a vegades pot suposar desequilibris en la seva rutina que potser no acabem de saber gestionar del tot bé. Per això, avui, al matí del cap de setmana, volem parlar amb la Núria Casanovas, psicòloga infantil i també vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi de Psicologia de Catalunya, perquè ens expliqui què és el que millor podem fer perquè ens afecti i els afecti a ells aquest canvi de rutina el menys possible. Núria Casanovas, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, aquest canvi imagino que és normal, no?, i que també és necessari per trencar una mica amb aquests horaris tan fixos, no? Però que, clar, s'ha de saber gestionar bé, no?
Exacte, no? És inevitable una mica desregular-se, a les vegades necessari, i hem de mirar quins factors ens poden ajudar a portar-ho bé.
Mm-hmm. Com podem fer perquè aquest canvi en els horaris ens beneficiï?
El primer que hauríem de mantenir són el tema de rutines. O sigui, les rutines no poden ser les mateixes que durant l'any, però de vegades mantenir una certa estabilitat, fins a lo possible, estaria bé. Si els nens van a dormir molt més tard, no passa res, si l'endemà poden dormir més dins de l'escola, però sí que jo aconsello, sobretot pels més petits, i fins a l'edat del preadolescent, de mantenir més o menys una hora d'anar-se'n a dormir, perquè això el cervell ho creix.
Mm-hmm. I què és el que hauríem de fer? Hauríem de fer alguna activitat a més així concreta? Els hem de deixar més llibertat a l'hora de tenir doncs, aquestes vacances? Com ho hem de fer?
Clar, sí que està molt bé que tinguin més espai per ser espontanis, no?, i ser creatius, i que ells mateixos decideixin, se sentin més lliure. Però sí que sempre explico, no?, als adults que són ells que tenen la noció de les conseqüències de les coses. Si un nen es posa a fer futbol tot el dia, des de matí fins a la nit, perquè li encanta i ara té el temps per fer-ho, ho disputarà moltíssim, però també ho pagarà en una certa mesura que la mà està cansat i això no ho pot preveure, no ho pot anticipar. Llavors, el que seria molt bé és mantenir alguns moments del dia en el qual l'adult proposa a l'infant fer altres activitats pues, més calmades, en contrari, alternatives, no? El nen que està tot el dia al sofà també, no? No està molt desrespectar-li aquesta necessitat, però també l'hauríem d'activar en alguns moments del dia perquè pogués no, una mica trobar el seu cos i descarregar aquesta energia que si no es quedarà ja estancada.
I de quina manera els hi pot afectar aquest canvi d'horaris, aquest canvi de rutina, un cop acaben l'escola?
Bé, molts nens cauen en el moment de sensació d'excitació, no? Perquè no hi ha aquest context d'un professor que es contingui dintre d'una classe, dintre d'una escola, i llavors aquesta idea d'estar amb el ple, no?, crea un estat d'excitació, vitalitat, que pot ser que de vegades també es descontrolin alguns que tenen molta energia. El que sí que és important veure que això és normal, el que sí que hem de veure és una mica com regular això, com fer que mica a mica, dintre d'aquestes activitats més lliures, més plens, també hi hagi altres, per exemple, respondre als tècnics intel·lectuals, doncs un espai en el que nens continuen, no? Podem llegir, podem dibuixar, podem escriure, perquè tant de bé pel seu desenvolupament intel·lectual com també per l'estat d'equilibri més de calma.
Mm-hmm. Clar, imagino que, com abans comentaves, no deu ser el mateix un nen de, per exemple, 5-6 anys que un de 10 o de 14, no?
Exacte, esclar. Mm-hmm. Un petit a vegades costa més de fer-hi coses perquè són més dependents, no? I llavors implica que aquí la dura estigui sobre i a vegades els petits estan a casa dels avis, no? És més difícil a vegades contenir-los, fer-los treballar, fer-los motivar-los per coses més intel·lectuals. I els grans ho podrien fer, però a vegades no en tenen gana. L'adolescència també és de dir, bueno, pues ara ho deixo passar. Però bueno, dintre de les possibilitats de cada família, no, que seria favorable de buscar amb cada personalitat de cada infant, que podria ser plaent, però al mateix moment que el podria regular amb aquesta alternança de coses de skipping, de descarga física i altres coses d'activitat més.
Mm-hmm. Ara mateix acabem de començar doncs, aquestes vacances, qui podria dir-ho, no? Però, clar, de cara a finals d'agost, que a principis de setembre ja tornen a començar una mica l'escola, quins hàbits hauríem de començar a aplicar per tal de que no els agafi per sorpresa aquest inici de curs?
Sí que mica a mica el que va bé és reduir tota aquesta desregulació a nivell d'horaris per donar uns horaris més estables, per exemple, pel tema del menjar, del descansar, del dormir, i també el que veig que és molt favorable d'inscriure més amb propostes que siguin un espai per aprendre, no? Doncs, quan ja és a final d'agost i hem fet tota la platja, tota la piscina, seria maco, doncs, tornar a cada temps que tinc l'oportunitat d'anar més a les biblioteques o a un museu, no? Algun espai així on ja se senten més continguts, perquè no passin d'un espai completament obert i dit a l'exterior tot el dia a un espai completament tancat. Mm-hmm. És un petit consell, però que de vegades els pot ajudar en aquesta transició.
Exacte. I, per exemple, si es tracta de fer algun viatge, què és millor, fer-lo més tocant finals d'agost o més tocar-los ara al principi de manera que així després estan més tranquils? Això afecta o és indiferent?
Això és indiferent pels infants perquè també depèn del que facin. Per exemple, hi ha molts infants que si estan ara inscrits en algun casal, aquest espai lúdic ja els és favorable. Tampoc si un nen sí que està tancat ara de cop a casa, sol, no? Perquè no té germans i germanes, potser estarà ara aquest temps, no?, més decaigut, perquè veu un gran contrast entre el tema d'estar amb dos companys de classe i de cop a aquesta solitud.
Clar.
Però quan la persona, la família, pot preservar, no?, aquest espai de comunitat, sigui amb polins, amb amics, amb els nens del casal, pels nens no juga tant. El que juga més a base amb els pares. Els pares sí que, quan jo parlo amb els pares, em diuen, no, tenim... allò, tenim les vacances al viatge final d'agost, m'ho diuen amb una cara, pobres. Tot fa llarg, no?
Clar, és que també parlem dels nens, però també hem d'incloure aquí els pares, que al final, si canvia la rutina dels nens, canvia inevitablement la dels pares, també.
Exacte, i els pares i mares el que de molt és molt cansament, perquè hi ha la calor, hi ha el tema de... dels seus fills, haver d'ocupar-se més de buscar tasques perquè continuï el dia. I aquest sector, no, sí que fa que malgrat que, bueno, vacances, la gent que treballa una mica menys, així, no, fa que tenim a vegades una mica menys energia, no? I això potser també és un debat normal, no? Quan els pares i mares tenen menys energia, també a vegades se produeix una certa rebel·lió amb els infants, no? I a vegades fa que també les tasques siguin més difícils.
Mm-hmm, exacte. I aquí també es tracta de fer el mateix, no? Conforme es comença a apropar el dia de tornar a la rutina, tornar a la feina, tornar a l'escola, doncs tots hem de fer més o menys el mateix, no? D'anar adaptant a poc aquests horaris, com deies, oi?
Exacte, sí.
Uh-huh.
Una mica de retrobar, no? Aquests ambients familiars, una mica que s'ajusti al que estigui mantenint durant el curs. Doncs jo sempre suposo que no serà el d'agost, doncs ja començar a sortir una mica menys al vespre, si sé aquesta tendència a la família. Més que res també perquè són activitats molt lúdiques, el que fem de vegades a l'estiu, però també cansen a l'infant. I si l'infant arriba al setembre amb el cabell ja estressat cansadíssim, llavors també és un dels factors que fa que els hi costa més tornar a arrencar, no?, aquesta dinàmica més intel·lectual que han de mantenir en el curs. Mm-hmm. Doncs en aquest espai de transició també per relaxar el cervell.
Exacte. Doncs ara aprofitar que acabem de començar just amb aquest període de vacances, que ens queda encara bastant per poder gaudir d'aquest descans i d'aquests canvis d'horaris i de rutines. Després ja ens adaptarem com bé expliques. Així que Núria Casanova, psicòloga infantil i també vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi de Psicologia de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquests consells, no, per tal de començar a aplicar d'aquí un temps, i res, que vagi molt bé també per tu aquestes vacances.
Gràcies, moltes gràcies, també bon estiu a tots.
Gràcies. El confinament per la Covid-19 va perjudicar especialment els usuaris crònics de fisioteràpia, com ara les persones amb discapacitat i les que pateixen patologies neurodegeneratives o cognitives, així com els pacients geriàtrics. Fins i tot, persones completament autònomes van arribar a un estat de dependència. Així ho afirma una recerca de la Universitat de Lleida, on també es posa de manifest les barreres tecnològiques de la teleassistència per col·lectius vulnerables, com ara, per exemple, famílies sense recursos, persones migrades, situacions de dependència, o persones amb baixa alfabetització digital. Però sobre aquesta fisioteràpia teleassistida, insuficient per aquest tipus d'usuaris, en volem parlar amb l'Helena Fernández, que és professora de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i també investigadora del grup d'investigació en salut de l'Institut de Recerca Biomèdic de Lleida. Helena, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Claro, lo que habéis hecho con este estudio básicamente es estudiar el impacto que tuvo la fisioterapia y en este caso la fisioterapia teleasistida en la gente más vulnerable, ¿no?
Bueno, contextualizando un poco, ese fue como uno de los resultados del estudio, pero el objetivo inicial era explorar e investigar cuál fue el impacto de la pandemia en los servicios que ofrece los servicios de fisioterapia. Entonces, uh-huh. Se entrevistaron ha sido un estudio cualitativo, se entrevistaron a fisioterapeutas de diferentes especialidades y sectores, privado y público, y digamos que no es que fuera el objetivo inicial explorar lo que es la fisioterapia teleasistida, sino que fue más ver qué cambio se produjo a raíz de la pandemia del COVID, en las que pues los servicios de fisioterapia básicamente en el confinamiento estricto se paralizaron algunos sectores, ¿no?
Uh-huh. De hecho, hubo un empeoramiento, podríamos decir, ¿no?, del estado de salud de estas personas, ¿no?
Uh-huh. Sí, de las personas más vulnerables. Lo que ocurrió es que, por una parte, aquellas personas que estaban como capacitadas para tener un rol más activo, incluso pudieron mejorar, ¿no?, porque tenían como que ser proactivos en buscar esa participación activa en el tratamiento, pero aquellas que eran más vulnerables, pues ocurrió todo lo contrario. En 3 meses de confinamiento estricto, pues empeoró y se paralizaron los servicios de fisioterapia ambulatoria, incluso en el sector privado, entonces empeoraron mucho más. Y también ocurrió que pues impulsó las tecnologías en fisioterapia por pura necesidad, y se pudo ver pues cómo afectaron, ¿no?, a las personas también más vulnerables, con barreras lingüísticas, migrantes o en estados de dependencia, o que no estaban adaptadas, ¿no?, las tecnologías para estas personas, y con baja alfabetización digital, con lo cual pues fue como un límite más en un recurso que se puede utilizar, ¿no?, en el caso de emergencias sanitarias.
Exacto. ¿Qué personas lo notaron aún más? Por ejemplo, los usuarios geriátricos, las personas con patologías, por ejemplo, cognitivas, ¿no?, neurodegenerativas, en este caso también pues las que comentábamos, ¿no?, las migrantes con la baja analfabetización digital. ¿Cuál fue el colectivo que más se vio perjudicado?
Eso fue lo que también uno de los resultados de las entrevistas, que fueron reportados, ya digo, por los propios fisioterapeutas. Entonces lo que el resultado que obtuvimos fue que aquellas personas, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas, o personas mayores que por ejemplo vivían solas, pues empeoraron mucho más su condición, porque al final necesitan de esa actividad física, o de ese servicio de fisioterapia, de ese ejercicio terapéutico. Entonces pues empeoraron mucho más, ¿no? Y después también, como una de las participantes pues era una fisioterapeuta pediátrica, pues también comentaba, ¿no?, que los niños, las niñas son pues a veces los grandes olvidados, con lo cual pues también pudimos obtener estos resultados de cara a que también fue, por ejemplo, algo positivo con respecto a la teleasistencia que de estas personas, porque se implicaba más las familias, pero en paralelo aquellas que no tenían recursos digitales o que no hablaban el idioma, sobre todo migrantes, pues no podían hacer los tratamientos, a pesar de que sí que existe la posibilidad, ¿no?
Exacto. También hablamos, ¿no?, de las limitaciones que tiene básicamente la terapia manual, ¿no? Y de hecho, pues esta ha potenciado también la atención telemática en este sentido, que los profesionales la consideráis positiva, ¿no? Lo único que claro, dentro de un contexto de pandemia, las restricciones, pues imagino que fueron muchísimas, pero en este caso la telemática sí que ayuda a estos pacientes, ¿no?, y puede llegar a más gente, ¿no?
Claro, es un recurso más que se puede utilizar dentro de un servicio de fisioterapia. También comentar que, por no centrarnos solo en esa parte tecnológica, que por ejemplo también la irrupción de la pandemia lo que hizo fue pues cambió las digamos que el sistema de trabajo en el sector privado y en el sector público de manera diferente. Por ejemplo, pues con las medidas profilácticas, ¿no?, en el sector privado pues implicaba que los tratamientos se acortasen más, pero en el público era al contrario, porque pueden que incluso traten a 28 usuarios de fisioterapia al día, entonces se redujeron incluso a 5, con lo cual la calidad asistencial aumentó mucho. No, por no centrarnos solo en la parte telemática, sino que es como un recurso más que se puede utilizar y que utilizar de manera adecuada es completamente positivo, pero también decir que el tratamiento en sí, ¿no?, de fisioterapia en persona, vamos a decir, pues también la pandemia pues puso en evidencia, ¿no?, lo que es un cómo es la calidad en fisioterapia, esa atención más de no tener tantos pacientes, ¿no?, al día, que bueno, son circunstancias que hay, pero también se puso en evidencia, al igual también que surgió como un poco más autocrítica, ¿no?, de que es una emergencia en fisioterapia, porque después de que hubo ese confinamiento y esa paralización de los servicios, luego pues las listas aumentaron exponencialmente cuando se fue abriendo y con la desescalada. Entonces había que decidir qué es una emergencia y, bueno, También fue como un resultado de una situación de emergencia sanitaria que te hace que puedas mejorar, ¿no?, lo que es la fisioterapia en el futuro.
Claro,
sí.
Actualmente, ¿cómo estáis?
¿En qué sentido?
Los fisioterapeutas en sí, el sector, ¿cómo se encuentra?
Bueno, ahora mismo es un poco, es como una pregunta muy general, ¿no? Pero sobre todo está fundamentalmente en el sector privado, se realiza, pero sí que existe también fisioterapeutas en el sector público. De hecho, en Cataluña ahora pues se incorporaron más en atención primaria. Pero bueno, fundamentalmente es el sector privado, y después hay diferentes especialidades también en fisioterapia, pero bueno, es como una pregunta muy genérica.
No, claro, pero
un poco,
me refiero a que hablamos del momento pandemia, ¿no?, y de esta teleasistencia, fisioterapia teleasistida, digamos, pero claro, ahora, una vez, tú hablabas ahora de la desescalada, ¿no?, ahora que ya ha pasado la pandemia, que ya estamos otra vez situados, ¿no?, digamos, ¿cómo os habéis rehecho al sector, y cómo es el trato ahora mismo, por ejemplo, con estos pacientes? ¿Cómo os encontráis? ¿Habéis recuperado ya lo que teníais anteriormente? ¿Os encontráis bien? ¿Creéis que es un sector que está bien actualmente?
Bueno, eso es otro resultado que salió, que todavía no está publicado, que pues es un sector que ya en cierto sentido era precario, ¿no? Con lo cual algunas condiciones laborales y se evidenciaron más en situación de pandemia. Entonces, ahora obviamente se recuperó, pero todavía existe.
Aún queda por delante,
sí, sí. Y eso será un estudio que también estamos, bueno, intentando publicarlo, que salieron más pues en los cambios que se produjeron en las condiciones laborales del sector de la fisioterapia, ¿no? Entonces espero que se pueda publicar y que por los resultados ya están, y luego pues para saber la situación actual post pandemia pues habría que repetir el estudio para saber cómo ha evolucionado con el tiempo, porque realmente no lo investigamos. Eso es una suposición que yo he hecho, claro. Pero nosotros desde la parte investigadora pues no lo sabemos realmente. Habría que explorarlo de nuevo y ver qué situación hay después, y tanto para los usuarios que reciben fisioterapia como para los propios fisioterapeutas.
Pues estaremos pendientes de estos resultados, de este estudio también que dices, si finalmente lo hacéis. Así que Elena Fernández, profesora de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida, y también investigadora del Grupo de Investigación en Salud del Instituto de Recerca de Biomédica. Gracias por hablar con nosotros y contarnos este sector de la fisioterapia y este estudio concretamente que habéis hecho. Gracias.
A vosotros.
I en uns minuts expliquem els riscos que tots podem patir amb el temps i la calor que fa. Ara, que estem en ple cap de setmana, expliquem, sobretot, els perills de patir un cop de calor.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Cada mañana en la radio.
Los datos del paro del mes de junio, el paro bajó en 50.000 personas, los afiliados subieron 54.000. Parecen cifras simplemente positivas, pero son muy, muy modestas.
El dato y lo que significa.
Para la época del año en la que estamos. El dato de afiliación es el más bajo desde 2015. Y el descenso del paro es el menor en un mes de junio desde 2008. O sea, y si miramos las cifras en términos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
En el cuarto aniversario de su fallecimiento...
Nos vimos ayer.
Para mí hace un siglo.
13 recuerda al eterno galán de nuestro cine.
De modo que usted es el tipazo.
Arturo Fernández.
Estoy a otro nivel distinto al tuyo.
Novios 68.
¡Preparándos platos!
Y turistas bribones.
A mí no hay quien me quite una cartera, que yo soy un profesional.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
El domingo, vamos, y eso es un plan.
¡Viva el cine español! en 13. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les morts per cops de calor són una realitat i avui, en ple diumenge, volem tractar el tema. Els metges estan alertant d'un rècord de morts per calor aquest any a Catalunya. Les altes temperatures prolongades poden ser letals per gent gran que viuen sols, no s'hidraten bé i tenen dificultats per mantenir refrigerada a casa seva. I diuen que molt possiblement aquest estiu hi haurà més morts que mai atribuïdes a la calor. De fet, els epidemiòlegs temen que aquest augment de la mortalitat ja es produeixi aquests dies amb l'entrada de massa d'aire calent procedent d'Àfrica i recentment també ens assabentàvem de la fatídica notícia de la mort de dos agricultors des que ha començat l'estiu. Sobre el tema volem parlar amb l'infermer d'atenció primària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el Raül Porras. Raül, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Les persones grans i sobretot les que viuen soles i pateixen dificultats per fer front als rebuts de la llum també són les més exposades, oi?
Sí, així és. A banda de les morts, que diguem que són les xifres que més ens n'han alertant, sí que hem de tenir també present altres col·lectius més sensibles, més vulnerables i que també són molt susceptibles a tenir problemes, no? Parlem de la gent gran, la gent que viu sola, per exemple, no? Gent que no té a ningú a qui cridar en el moment de sentir-se malament, o altres col·lectius tipus els nadons, que també són una població molt susceptible, o persones amb discapacitats o amb algunes patologies cròniques que es poden descompensar també per efecte de la calor. Ja no només parlem d'un cop de calor, que seria l'efecte més greu d'aquestes altes temperatures, sinó d'altres complicacions que també poden ser rellevants.
Clar, aquests dies, com comentava, hem hagut de lamentar la mort d'aquests dos agricultors des de que ja ha començat l'estiu. Aquests són els primers efectes de les onades de calor d'enguany, no?
Sí, sí, sí. Sobretot són les persones que treballen o que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure, que són més, poden patir aquestes altes temperatures i sobretot que a vegades no poden ajustar la seva activitat horària amb les franges de més calor. Jo ja et dic que també des de l'atenció primària, per exemple, les infermeres estem desenvolupant una tasca aquests dies de detecció d'altres col·lectius vulnerables que no són, en aquest cas, els més exposats a nivell ambiental, però que també hem de tenir presents com són això, no? Les persones vulnerables. Estem fent ara mateix, el Departament de Salut ha activat un protocol, un programa de prevenció d'onada de calor, on estem elaborant un cens i una cerca activa de totes aquestes persones que es visiten als centres d'atenció primària per tard d'anar vigilant i alertant, donar consells per com adaptar-se amb aquestes condicions climàtiques.
Quins són els cops de calor més habituals?
Bueno, ja et dic, sobretot els efectes més greus, estem parlant de persones que estan exposades a l'aire lliure. També és veritat que en un entorn tancat o amb una activitat física intensa, amb una alta temperatura, també podem tenir algun efecte preocupant, i sobretot és que a vegades el risc que podem, que també ara ens convé reforçar perquè no passi, és que estem minimitzant els efectes de la calor, no? Estem acostumats, és un país mediterrani, és un país on estem acostumats a viure amb calor, a gaudir de la platja, a gaudir del sol, però és cert que a vegades dic, bueno, potser no cal que canviem les nostres dinàmiques i ens confiem, no? Llavors, moltes vegades minimitzem aquests efectes i també estan donant problemes, no? Per exemple, bueno, no passa res si surto una estona a passejar a les 12 del migdia i ja, no? Doncs és una mica tenir present que sí que comencen a passar coses, que el que abans era extraordinari ara és més freqüent i que sí que cal ser més curosos amb aquesta exposició extra. que estem tenint.
Exacte. Ja fa temps, però, que ens trobem en una situació crítica, podem dir, no?, en aquest sentit, però aquest any sembla ser que encara anirà més en augment, no?
Sí. Presentaven xifres de que, per exemple, de fa només 5 o 6 anys, aquestes morts, que és el que més quantificàvem, passaven d'unes 43, crec que eren el 2016, a aquest any passat, que ja van ser unes 122 persones que van morir a conseqüència del calor. El que sí que notem és que no és que sigui... És que el perill més diguem, més... la situació més perillosa la trobem amb les situacions d'onada de calor, no? O sigui, és normal que a l'estiu hi hagi molta calor, però durant aquest període de temperatura estiuenca hi ha onades de calor, que aquestes onades de calor sí que són més freqüents, no? El que parlen els experts en meteoròlegs és que cada cop hi ha més freqüència d'activitat extraordinària, no? O sigui, per això, suposadament, durant aquests períodes, doncs podem tenir més conseqüències també a nivell de salut, no? El que abans era un episodi, una onada de calor durant un estiu, doncs ara potser podem trobar 2-3 onades de calor, que són aquestes temperatures especialment extremes, no?
Clar,
exacte. Com, per exemple, ara que estem a l'inici de l'estiu i ja han començat amb una primera onada de calor, doncs si això es va augmentant la freqüència, doncs per això segurament les conseqüències es preveuen més greus.
Mm-hmm. Exacte. També hi ha hagut avenços pel que fa a la normativa laboral i la prevenció, en aquest sentit també ha anat millorant. S'estan posant mesures perquè la gent cada cop, podem dir, que està una mica més conscienciada, no?
Sí. És veritat que sembla que aquest missatge cada cop és més rellevant, no? Cada cop treballem més aquest consell. També és cert, i que amb això també les infermeres dins dels equips d'atenció primària són molt sensibles, és tenir present que no tothom té les mateixes possibilitats d'adaptar-se a les temperatures. Com també es passava a l'època de l'hivern, on no tothom pot tenir calefacció, hi ha gent amb precarietat, doncs no tothom té accés a un aire condicionat, no? Hi ha llars, hi ha persones, com deia, de més fragilitat, persones que viuen soles i que potser sí que tenen un ventilador, però en molts casos no és suficient, o persones que no tenen a ningú amb qui recórrer per anar a fer la compra, i que a vegades aquestes limitacions o aquestes condicions de personals doncs també s'han de treballar, mm-hmm. identificar-les, i bueno, tot i que adaptem algunes normatives, no sempre són suficients per cuidar-nos al 100%.
Mm-hmm, exacte. Quin paper tenen els CAPs en aquest moment?
Bé, doncs, com deia, s'ha iniciat des de CatSalut ara una mena d'accions per prevenir els efectes de la calor, que van des de sensibilitzar, sobretot a detectar aquestes persones amb risc de vulnerabilitat, no? Estem treballant, per exemple, davant col·lectius de risc, no? Per exemple, el meu centre d'atenció primària a Badalona, on jo estic, doncs, davant de persones amb nadons, per exemple, doncs estem enviant SMS per informar de les campanyes, donar els consells. Estem fent trucades proactives a persones que tenim detectades que viuen soles, doncs les seves infermeres les estan trucant, com estàs, estàs bé, com tens la teva casa, que sàpigues que si et trobes malament, donem aquests símptomes, no? Si et trobes malament, doncs pot contactar amb nosaltres, o fins i tot estan rebent visites domiciliàries de seguiment, no? Hem de pensar que, per exemple, una malaltia crònica, un tractament antihipertensiu, pot variar el seu efecte amb la calor, i aquestes coses també s'han de detectar, no? Llavors, des dels centres d'atenció primària, doncs ara estem fent tota aquesta campanya per identificar els riscos i treballar-los i sensibilitzar la població perquè tingui cura de la seva salut.
Mm-hmm. Clar, preguntava això perquè la gent gran, doncs, és un objectiu clar, no?, amb aquest tema dels cops de calor, ja que no suen tant com la gent més jove, no? I per això moltes vegades també no són conscients, potser, de que tenen calor i de que necessiten hidratar-se més del que ho fan, no? Vosaltres, amb aquesta gent gran, per exemple, quin protocol seguiu? Quin seguiment feu? Com ho feu, això?
Sí, doncs tenim el sistema informàtic que ens permet detectar per edat i per episodis diagnòstics, i tenim identificades un cens de persones amb diferents riscos, que tot això amb el departament hem treballat, depèn del risc més alt o més baix, doncs, com et deia, estem fent aquest consell proactiu amb trucades telefòniques, amb no. visites domiciliàries, per precisament això. Moltes vegades què passa? Que amb l'edat no es perd aquesta sensació de set. No tinc ganes de beure aigua, llavors no m'hidrato amb prou freqüència, no? I tot això pues, es reforça amb aquestes intervencions que podem fer, i fins i tot en qualsevol visita a la consulta que puguin fer aquestes persones.
Exacte, i els més vulnerables també pot ser que tinguin problemes per pagar la factura de la llum, no? A l'hora de contractar doncs, aires condicionats, ventiladors i mil històries més d'aquestes, no? Per tal de pal·liar una mica aquesta calor que fa als domicilis també. I el canvi climàtic encara s'està notant més en aquestes èpoques de l'any, i més a més a sobre també d'aquestes persones que són més propenses a patir-ho amb més mesura, no?
Sí, fins i tot pot donar més aïllament social. No? Sabem que hi ha persones que no poden sortir al carrer a passejar, a parlar amb els amics, perquè estem recomanant que no ho facin, i llavors no tenen interacció amb altres persones. No? En aquest sentit també s'està intentant donar consells que sí que busquin espais climatitzats, per exemple, dius, mira, doncs puc sortir a la biblioteca, no? Que també s'ha publicat amb el valor tota la informació de la xarxa pública de biblioteques, que es pot fer servir com un espai saludable, fresc, i on poder, diguem, tenir aquestes distraccions, interaccions i trencar aquesta sensació de he d'estar a casa i no puc fer res, no?
Mm-hmm.
I el que dèiem, sobretot, és proactivament hi ha moltes persones que l'únic espai de trobada és sortir a dinar amb un casal, i en aquest sentit no ho poden fer tant, i això genera realment uns riscos que, bueno, que estem intentant posar en cura amb aquesta detecció i identificació.
Aquests serien, de fet, els anomenats refugis climàtics, no? Que amb l'arribada de l'estiu s'ha ampliat aquest nombre de refugis fins a 42, i inclouen doncs, equipaments municipals, com per exemple les biblioteques o aquests centres als quals et referies, per a aquestes persones que, si a casa seva doncs, no poden fer front a aquestes despeses o tenen aquesta calor tan intensa, puguin adreçar-se a aquests llocs, no?
Això mateix. Sí, ja dic també amb aquest efecte de sociabilitzador, moltes vegades, no? Sí que ens hem d'adaptar, haurem de canviar els nostres hàbits i deixar de fer algunes coses i fer-les altres, haurem de matinar més, haurem de conciliar alguns temes per evitar aquestes altes temperatures, però a vegades això ens pot suposar doncs, trencar amb activitats que són vitals, que són les úniques que tenim, no? Llavors tenir aquestes alternatives també més lúdiques o també bueno, és molt important per tenir cura d'aquestes persones.
Doncs sí. I ja per acabar, quines recomanacions diríeu vosaltres des del sector que s'haurien de seguir per tal d'evitar tenir un cop de calor?
Bueno, jo sobretot el que sí que recomanaria és el que dèiem, no minimitzem els efectes de la calor. Com deia, estem en un país acostumat a viure mediterrani, acostumat a viure en un clima de sol, de gaudir de la platja, i subestimem que no passa res si estic més exposat, no? Llavors, sobretot és això, adaptem el nostre estil de vida, evitem aquestes hores centrals del sol, ventilem la casa, la roba també, la protecció solar, no? Però també beure molta aigua, el que està publicat a tot arreu, i adaptem el nostre estil de vida amb aquestes noves condicions climatològiques que cada cop són més sovint.
Mm-hmm.
No? Llavors, allà és, no, la por sempre, mai va bé per no? Perquè ens genera un rebuig, però sí que és veritat que ens hem d'adaptar. No? Calen canvis, no minimitzem els efectes de la calor i no passa res si ens adaptem, no? Reorientem la nostra activitat, igual que no anirem a pujar una muntanya amb unes sabates de platja, doncs si jo he de sortir al carrer, doncs em protegiré d'una manera adequada, no? Em protegirem, doncs fem servir més un barret, les ulleres, la crema solar, la roba, que també sigui amb un teixit adequat, que també ens protegeix dels, no? La, portar roba a vegades també és una protecció, no? A vegades pensem que sense roba estic més fresc, i no sempre és veritat, no? La roba és una primera protecció. Hidratem-nos i gaudir de l'estiu, però amb aquests petits canvis en la nostra vida. Mm-hmm. Matinem una mica més, sortim una mica més tard a la tarda i intentem fer aquests petits canvis que realment seran necessaris.
Doncs Raül Porres, infermer d'atenció primària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquestes eines per afrontar ara que venen aquestes onades de calor, que ja estem immersos dins d'elles i que ens afecti el menys possible. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vagi bé.
Atenció al que expliquem ara, perquè l'olor del sabó que fas servir et fa més o menys atractiu pels mosquits. Sí, això és el que diu un estudi dels Estats Units. Fins ara sabíem que el seu ús canviava la percepció que tenim de l'olor corporal dels altres, però el que no teníem ben clar del tot és que aquests productes també canviaven la manera com els mosquits ens percebien a nosaltres com a possibles preses, mentre que alguns sabons els atrauen, d'altres, en canvi, els repel·leixen. Sobre tot plegat, volem parlar amb la vocal d'Endermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la Marta Alcalde. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, clar, tothom fa una olor diferent, fins i tot després d'aplicar-se el mateix sabó, no?
Sí, bueno, la veritat és que tots nosaltres fem un olor, no? Desprenem un olor i és diferent. Cada persona té el seu característic. Llavors, en funció de quan utilitzes un sabó, depenent del teu olor, no?, corporal, doncs la barreja, diguéssim, que farà que l'olor que quedi final sigui diferent. Per tant, a lo millor, arrel d'aquest estudi, no?, doncs potser hi ha això, no?, sabons que, o persones que utilitzen el mateix sabó, doncs, es creguin o no es creguin.
Clar, exacte. Si una persona utilitza un sabó que és el mateix que un altre, no, no té per què olorar igual, sinó que també hi ha diferències, encara que sigui el mateix sabó, per l'olor pròpia que ja té cadascú.
Sí, de cara... sí, això, bueno, sempre més o menys s'ha sapigut, no?, que els mosquits es sentien atrets, no?, per l'olor de les persones. Llavors, per què a uns els hi piquen i altres no? Doncs depèn una mica del nostre olor. Bueno, de l'olor que nosaltres desprenem i que, bueno, que ve arrel de, bueno, pues d'una sèrie de substàncies que nosaltres desprenem a través de la pell per la transpiració. Llavors, clar, això nosaltres no, bueno, ho podem notar, però no tant com els mosquits, i entenc que ells són molt més sensibles. Llavors, aquest estudi que fas menció, el que feia una mica és veure això, no?, quins sabons amb la mateixa persona, bueno, amb diferents persones, doncs un mateix sabó com actuava i tal. El que aquí també s'hauria de... Bueno, jo crec que això són temes que són com molt preliminars, no?, que potser encara es necessita més estudi, i també seria interessant, no?, veure això que estem dient, no?, de com al final també varia una mica la barreja de l'olor del sabó amb l'olor de la pròpia persona, no?, que farà que això pugui anar cap a un cantó o cap a un altre, i també el tema de quant de temps perdura l'olor del sabó, no?, a la persona.
Exacte.
Perquè al final tu quan et dutxes, doncs quan surts de la dutxa sí que fas molta olor, però a mesura que passen les hores, doncs aquest olor es va barrejant amb el teu i amb altres olors de l'ambient, no?, i al final es dilueix i es perd completament. Per tant, o sigui, sí que potser amb aquest estudi, no?, s'ha vist que hi ha olors que treuen més i olors que treuen menys, però bueno, tot s'ha de fer una mica, bueno, que és un estudi, no?, o sigui que després extrapolar aquestes condicions a la vida real, pues, no tenen per què ser exactament iguals.
Exacte. Perquè, clar, si ho encarem de cara al tema d'aquest de les olors, no?, com parlàvem fins ara, quines olors podríem dir que atrauen més els mosquits?
Bueno, a veure, jo d'això sempre, bueno, s'ha pensat, no?, que els mosquits, determinats olors a algunes bueno, unes flors o algun... Perquè els mosquits també, bueno, viuen en un medi natural, no? I a més de menjar, bueno, de picar-nos, per agafar la nostra sang, doncs també s'alimenten de, bueno, pues, de les plantes, del nèctar de les plantes, i així. Llavors, hi ha determinades plantes, doncs, que potser també els hi atreuen. Llavors, per això sempre es diu, no?, que quan et poses perfums, doncs, és més fàcil que els puguis atreure, o quan et poses, doncs, bueno, la roba de colors, no?, perquè també és una manera com d'atreure'ls. No sabia dir-te exactament quins olors, saps?, si la banda, si tal o qual, donaria més atracció, perquè això encara no sé si hi ha estudis que diguin exactament amb molta fiabilitat quin.
Els colors de la roba també influeixen, en aquest cas?
Sí, normalment això, pues això una mica el que deia, no? Els colors vius o així, pues, potser atreuen més, i en canvi colors que siguin més suaus, bueno, pues, o més clars, pues,
són més neutres, no?
Pues, exacte, més neutres, perquè al final tu, si t'estàs movent i vas amb un color vermell, pues, segurament, doncs, ells, a part de per l'olor, pues, la vista, no?, també els hi deu atreure. Llavors, si és un color més neutre, pues, parla més desapercebut.
Clar. Si una persona resulta molt atractiva pels mosquits i, en canvi, doncs, utilitza un sabó que no sigui tan atractiu per ells, o colors de la roba, com dèiem ara, més neutres, podria fins i tot evitar que els mosquits se l'apropessin, encara que ella, per naturalesa, doncs, sigui una presa fàcil, en aquest cas?
Bueno, jo crec que en aquest cas, com que tot això encara està una mica amb estudi, no?, doncs seria una mica agosarat de dir, no?, que determinats sabons poden fer que no et piquin els mosquits, o que et piquin. I, per tant, jo el que sí que crec és que la persona que sàpiga que, bueno, perquè ja ho té l'experiència, no?, que de cada estiu, doncs, li piquen molts els mosquits, doncs que aquesta persona, doncs, independentment del sabó que utilitzi o de la roba que utilitzi, doncs ha de posar mesures, no?, per evitar aquestes picades. O sigui, amb això el que vull dir és que tots els estudis aquests que s'estan fent, doncs, van encaminats, no?, a saber una miqueta més de com funcionen els mosquits i de com es senten atrets per nosaltres, però que de moment encara hi ha molt recorregut i encara s'ha de fer molt més estudi per poder una mica anar més enllà en dir coses, no?, més específiques. Llavors, amb això, el més important és posar mesures preventives, o bé mitjançant mitjans físics, doncs mosquiteres a casa, o bé evitant, no?, tot el que ja sabem de tenir l'aigua, bueno, l'aigua estancada, doncs, a les plantes al voltant de casa o així, per evitar la proliferació dels mosquits, i també, doncs, utilitzar repel·lents en el cas que vagis a l'exterior i que siguis una persona que realment, doncs, et piquen molt.
Els repel·lents, podríem dir que tots són útils per tothom?
Bueno, els repel·lents hi han de diferents tipus i bueno, no, o sigui, s'hauria de mirar en funció de cada persona, la franja d'edat, o sigui, no és el mateix, per exemple, amb els nens que amb les persones adultes. També és important a l'hora d'escollir el repel·lent a quina zona geogràfica estàs, no? A lo millor si te'n vas a un viatge, pues, a una zona doncs, tropical, doncs allà necessites un repel·lent que sigui més potent, perquè ja hi ha mosquits que, bueno, que poden transmetre alguna malaltia, no?, que aquí no és endèmica i allà sí. I, per tant, no tots els repel·lents serveixen per tothom ni en tots els moments. O sigui, s'ha d'escollir una mica bé, no?, el tipus de repel·lent en funció de la teva situació.
Clar. I aquest estiu es preveu que hi hagi molts mosquits o tindrem menys?
Pues la veritat és que no ho sé molt bé, perquè jo no sé molt bé d'aquestes coses, però entenc que tots els mosquits, bueno, cada any n'hi ha molt. Realment ha sigut molt, molt sec aquest hivern, però tampoc no ha fet gaire fred, per tant entenc que tampoc no s'haurà mort del tot. I ja m'ha semblat que escoltar gent, no?, que ara que ha començat a fer primeres pluges ara aquests dies al darrere, doncs ja començava a haver-n'hi. Per tant, entenc que sí, que continuarem com sempre, no?, i tindrem bastantes picades. I llavors, al final, l'important, això, evitar-les, i un cop que et piquin, doncs, doncs, bueno, pues, posar mesures per evitar aquesta cuissó i aquestes molèsties que normalment generen.
Exacte. Ja us han arribat persones a la vostra farmàcia, imagino, no?, per preguntar sobre aquests, com evitar, no?, aquests mosquits ara que començarà l'estiu.
Sí, ara que comença l'estiu, sí, i a més, clar, també no només que començarà la calor, sinó que també passen més estones a fora, hi ha les finestres obertes i tot, llavors això afavoreix que, bueno, que si estan a fora, doncs entrin. Per això et deia, no?, en aquelles persones doncs, que siguin més sensibles a les picades o bé que els hi piquin molt, doncs tenir aquestes mesures de prevenció, el primer de tot, doncs, mosquiteres per evitar l'entrada, i després, doncs això, no?, roba llarga, de màniga llarga i ampla, en colors clars, i l'ús de repel·lents en la part de pell que quedi exposada a l'exterior, bueno, que quedi lliure de roba. Mm-hmm. Llavors, d'aquesta manera, doncs, s'evita, no?, al màxim la picada, perquè al final, si són persones que tenen reaccions de sensibilitat importants, hi ha persones que potser els fan al·lèrgia, llavors, realment, doncs, clar, això pot ser, bueno, la molèstia és més greu, no?
Exacte. Imagino que l'edat no influeix, no?, en el fet de que et piquin més o menys.
Bueno, a veure, als nens els hi piquen, bueno, al final piquen a tothom, no? Hi ha també un tema que es sol dir, no?, que és la quantitat de CO2 que nosaltres emetem al respirar. Llavors, per exemple, doncs les embarassades, el tenir més, bueno, les embarassades doncs, són com una mica més propenses a que els hi piquin, però al final jo crec que piquen a tothom, saps? Nens i adults, i l'únic que s'ha de fer doncs, és ser conscient, no?, de que aquests, bueno, els mosquits estan allà i que estàs a protegir.
Tractar-ho i evitar-ho abans de res.
Sí, sobretot intentar posar, abans de tractar, doncs sempre intentar posar mesures preventives.
Exacte.
No? Perquè, de fet, clar, t'evites ja també el que és el malestar, la picor, perquè al final clar, ja sabem, no?, que quan pica, i el de gratar-se, doncs, bueno, doncs està malament, però clar, al final a vegades és com una mica inevitable.
Inevitable,
no?
Exacte. Doncs Marta Alcalde, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que no ens piquin molt els mosquits aquest estiu.
Doncs jo també ho espero. Vinga,
gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
I continuem en breus exposant una problemàtica, les agressions al personal sanitari. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vivimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha
a
Ángel Expósito en la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les agressions a l'Hospital de Bellvitge han augmentat un 80%, una problemàtica que s'extén també molt més enllà. SATSE Catalunya ha denunciat que les agressions registrades al personal sanitari de l'Hospital de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat han augmentat un 80% en el primer quadrimestre de 2023 respecte al de 2022, passant de 30 a 54, amb un increment del 6% en els atacs físics. El sindicat destaca en un comunicat que el col·lectiu d'infermeria és el més exposat, concretament el 60% de les situacions de violència. Per aquest motiu, ha demanat la intervenció de l'administració de l'hospital i que les denúncies també es facin a través de l'entitat i no només a títol personal. En parlem sobre el tema amb la delegada de Sanse al Bellvitge, la Estefania Iglesias. Estefania, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, de la mateixa manera també destaqueu, no?, que s'ha registrat un increment del 5% d'incidents a les plantes d'hospitalització.
Sí, correcte.
Explica'm una mica tot això, aquest augment de les agressions, com les heu notat, com les heu sentit, què és el que demaneu, què és el que voleu?
Bueno, això ja ve ja d'anys enrere, ja el 2022 ja va veure un petit increment ja del número d'agressions, i ara aquest any, en el primer quadrimestre, pues ja indiquen que tornem a pujar un altre cop. Uh-huh. I bueno, el que reclamem a l'administració de l'hospital és que comenci a aplicar mesures, perquè això a poc a poc va increment. Ja no solament és en urgències, que bueno, la violència mai és justificada, però bueno, és el primer pas, la gent arriba nerviosa i tal, sinó que ara també ja s'està estendent a l'àrea d'hospitalització, on en principi el pacient està ja atès, diagnosticat i amb el seu tractament.
Clar,
considerem necessari que l'hospital i les administracions també pues donin un cop de mà per intentar parar aquestes agressions, tant verbals com físiques.
Clar, tradicionalment, no, com tu comentaves, el gruix més elevat d'agressions als hospitals es patia a les urgències, no, on es viuen doncs moments de molta tensió, no, però en els darrers anys això ha canviat, no, i el problema ha crescut considerablement també en llocs on els pacients ja estan ingressats, també a l'atenció primària, per exemple, i on no hi hauria en un principi justificació ninguna, no?
Correcte, la gent està ingressada, el pacient és atès, correctament atès, correctament amb un correcte tractament, però a poc a poc també estan pujant.
Uh-huh.
S'estan estabilitzant les agressions d'urgències, però contràriament s'està potenciant i augmentant les d'hospitalització.
I què creieu?
Que qualsevol agressió no justifica ni urgències, ni a atenció primària, ni a hospitalització.
Exacte. I a què creieu que es deu aquest increment de les agressions?
Bueno, a veure, aquest increment de les agressions, veritablement, tindrien que fer un estudi entre tots, entre els sindicats, a les administracions, als hospitals, tot, fer un anàlisi. Però, bueno, les primeres conclusions que nosaltres traiem és que n'hi ha problemes amb el sistema, no? O sigui, llistes d'espera llargues, que el pacient, pues, ja no vol assumir, ¿vale? Triga molt, potser en ser test o en ser operar. Això, la sobrecàrrega de la sanitat, no?, que fa que crispa als pacients i també als seus familiars, que veuen que el seu pacient no pot ser atès i vol que el seu familiar es recuperi. Llavors creem un clima de tensió i de crispació que al final pues posen el límit i acaben pagant amb les persones que estan en primera línia, que són els sanitaris.
I aquests sanitaris, per exemple, aquestes infermeres, no, que es veu que un 60% de les situacions d'aquestes de violència estarien adreçades al personal d'infermeria, com ho viuen? En primera persona, què és el que expliquen?
En primera persona és que veiem que els usuaris, els pacients i els familiars són més demandants, són menys pacients, estan desencantats amb el sistema, tenen menys paciència i el que fan és atacar principalment, en aquest cas, és a infermeria. Per què? Perquè infermeria és el col·lectiu que està 24 hores al dia i en primera línia amb els pacients i amb els familiars. Llavors ataquen al primer que troben, que és el que està contínuament aplicant el tractament i fent i aplicant els cuidados necessaris.
Clar. I si parlem, per exemple, del perfil dels agressors, hi hauria algun clar o no té res a veure això?
Bueno, ara és entre el propi pacient i ara també amb els familiars.
També, d'acord. I clar, vosaltres què és el que demaneu? Mesures per tal d'evitar això?
A veure, nosaltres demanem, o sigui, sobretot demanem no normalitzar les agressions, que no sigui una cosa normal que va implícit amb el professional sanitari. Res justifica ni agressions verbals ni físiques. També demanem un protocol de seguretat, potser un protocol de seguretat més dur, no solament seguretat privada, sinó també amb Mossos d'Esquadra, activar el que sigui per parar tota classe de violència. Després també creiem que hi ha una falta de protecció a nivell d'institució, ja sigui d'atenció primària, sigui d'hospitals. Les denúncies les tenim que fer a títol personal, on les nostres dades estan exposades. nosaltres demanem que es pugui fer a través dels centres de l'hospital, dels centres d'atenció primària, vale? Perquè els professionals estiguin protegits, sense dir les nostres dades, sense estar exposats. I després una educació, pedagogia a la societat sobre la violència zero. O sigui, atribuïm que els personals sanitaris tenim que suportar agressions. Inclús en el nostre món dius, bueno, arriba un moment que t'acostumes i això no té que ser algo habitual ni algo que va implícit en la professió.
Mm-hmm, i tant.
Molts cops s'infradenuncia. Per què s'infradenuncia? Perquè implícitament hi ha una mena de falta de confiança en la justícia, no? Perquè tu fas la denúncia, triga molt en fer una resolució, la justícia és molt lenta i al final saps que a vegades pues, surt favorable o no.
Mm-hmm,
llavors, el treballador, el que necessitem és que els treballadors, professionals sanitaris, que estem en primera línia, se sentin segurs quan van a treballar. No estar amenaçats, no tenir que agafar una baixa laboral per una agressió física que ha tingut unes conseqüències i unes lesions. I els professionals sanitaris tenim deures, i tant que tenim deures a atendre els familiars, atendre els nostres pacients, l'excel·lència en les cures, tot. Però també tenim uns drets, i uns drets és que ens protegeixin mentre treballem a la institució.
Mm-hmm. Clar, això ho tenim també en respecte a les dades del 2022, que s'ha pogut veure aquest increment. Abans havia passat que ens trobéssim amb una xifra com la d'ara, com l'actual?
Bueno, el 2022 ja van començar a créixer, eh? Ja es començava a veure que alguna cosa estava passant. Però, bueno, això és una mica a la sortida de la pandèmia, no? Vam viure una situació pues, que mai havíem viscut, la gent estava molt tensionada i, bueno, les dades del 2022 pues, ja eren per tenir en compte. Però, bueno, vale, estem sortint d'una pandèmia, res justifica, però, bueno, estem sortint. Però en el 2023, en el primer quatrimestre, les dades continuen pujant i oficialment de la pandèmia, bueno, hem sortit, hem après a conviure amb el Covid i això ja no té justificació i estem que aplicar mesures.
Exacte, aquí ja no hi ha cap excusa, no?
No.
Doncs, Estefania Iglesias, esperem que això canviï, que les xifres baixin, no?, en aquest cas, i que a poc, doncs, sent tots conscients de la situació, doncs, no perdem ni els nervis, ni el control, ni res, que al final feu la vostra feina, i en cap cas, com tu comentes, les agressions estan justificades. Estefania Iglesias, delegada de Sanse a Bellvitge, gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Un estudi amb més de 22.000 persones amb esclerosi múltiple ha descobert la primera variant genètica associada amb una progressió més ràpida de la malaltia que pot privar els pacients de la seva mobilitat i independència amb el temps. El treball és el resultat de la col·laboració internacional de més de 70 institucions de tot el món i a Catalunya hi han participat professionals de l'Hospital Clínic i també de l'IDIBAPS, així com investigadors del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, amb els que parlarem ara. De fet, ho farem concretament amb el director, amb el doctor Xavier Montalbán. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha estat aquest descobriment?
Bé, el que es tracta és... El problema principal és recollir totes mostres, no? Perquè aquest tipus d'estudis que es diuen GWAS, que fas un estudi molt exhaustiu del genoma dels pacients, necessites milers i milers de pacients, no? En aquest cas, com ja has mencionat, doncs s'han estudiat 22.000 pacients i s'han buscat associacions entre la progressió de la malaltia i alguna mutació en aquest cas, no? I s'han trobat per primera vegada.
Mm-hmm, perquè la malaltia... Per qui no ho sàpiga, com afecta realment a tots aquests pacients?
Bé, l'esclerosi múltiple, de fet, és una malaltia del sistema immunològic que afecta a la mielina, que és una substància que envolta els axons de les neurones, no? Quan s'afecta aquesta mielina, l'axó de la neurona es queda desprotegit i progressivament existeix una neurodegeneració. Escolta, mira, em diu una cosa, és que em sento, i m'és un pèl difícil, no sé si pots modular això.
Ostres, no, no és cosa meva.
Em concentro una altra vegada, vale. Doncs aquesta malaltia és una malaltia del sistema immunològic amb la qual el que s'afecta és la capacitat del nostre sistema immune de reconèixer només el que és extern, que serien les bactèries i els virus, i s'equivoca el sistema immunològic i ataca una substància, que és la mielina, que envolta doncs, als axons de les neurones. Quan això passa, al final hi ha una neurodegeneració, no sempre, però en molts casos, de les cèl·lules del sistema nerviós central, no? És una malaltia que afecta sobretot a joves, encara que pot afectar persones grans també, i encara és una segona causa de discapacitat en el món occidental en pacients joves.
I com heu arribat fins a aquest punt de descobrir doncs, aquest marcador genètic?
Es necessiten dues coses. Una, com ja he dit abans, un volum importantíssim de mostres de pacients. Uh-huh. Això és fonamental. I l'altra cosa fonamental és tenir la informació clínica d'altíssima qualitat, no? Que ens permeti doncs, fer grups d'associació. Dir, mira, doncs aquests han evolucionat d'aquesta manera a nivell de la població i aquest altre grup ha anat millor. I aleshores es fa aquesta comparació entre els dos grups i arribes a identificar doncs, una mutació que afecta una zona entre dos gens que podrien estar involucrats amb la progressió de la malaltia.
Clar, aquest tractament serà vàlid per tots els pacients amb esclerosi múltiple o serà només per uns quants?
Bé, no és un tractament, és un de moment, és un descobriment que vol dir que ara sabem que hi ha dos gens que poden estar involucrats amb la neurodegeneració que veiem amb l'esclerosi múltiple. Què hem de fer a partir d'ara? Hem d'estudiar molt i molt bé quines són les funcions d'aquests gens i aleshores intentar modular aquesta funció, no? D'intentar trobar, ho considero que és una diana terapèutica, a intentar modular la funció d'aquests gens a fi i efecte que el pacient tingui una evolució més benigna.
Clar. Per quin perfil de client seria més adequat?
No, és que encara estem lluny d'aquesta etapa, encara no podem parlar d'això. Ara, en aquests moments, el que tenim és una mutació clara que s'associa amb a una progressió més agressiva de la malaltia. Uh-huh. I això s'ha d'estudiar ara, i si podem desenvolupar, esperem que sigui així, medicaments que modifiquin aquesta mutació, doncs fantàstic.
I de moment els resultats són bons, no?, els que heu fet en aquestes milers de persones.
Sí, de fet, el que fins ara sabien que hi havia un component genètic amb la malaltia, amb l'esclerosi múltiple, això ja ho sabien, i al voltant de 200 gens involucrats amb l'augment de la susceptibilitat de la malaltia, però mai s'havia trobat una alteració genètica que permés explicar per què uns pacients van pitjor i altres van millor. Aquesta és la primera vegada que passa, no? I ara es tracta d'investigar molt més aquestes gens.
Clar. Quins avenços es van veient en l'esclerosi múltiple?
Bé, l'esclerosi múltiple no és la mateixa, no? Estem ara amb una altra malaltia. Si comparem el que teníem fa 20 anys i el que tenim ara, no té res a veure. Fa 20 anys, el 50% dels pacients necessitaven algun tipus d'ajuda per caminar al cap de 15 anys de la malaltia, no? I ara el pronòstic és molt i molt millor. Tenim 14 medicaments per ser utilitzats amb la forma amb brots de la malaltia i un medicament per ser, o dos, de fet, per ser utilitzats amb les formes progressives, no? En aquests moments el forat que tenim encara, que hem de continuar treballant, és el forat de la neurodegeneració, que no és exclusiu de l'esclerosi múltiple, sinó que també doncs, és comú amb altres malalties neurodegeneratives, com per exemple l'Alzheimer o l'ELA, no? I aquí s'està dedicant moltíssim esforç i moltíssima energia per identificar els mecanismes de la progressió. I per aquest motiu, precisament, aquest estudi que estem comentant és tan important.
Uh-huh. Aquesta troballa, imagino també, no?, que deu obrir la porta al desenvolupament de nous tractaments a llarg termini, oi?
Exacte. Ara del que es tracta és d'identificar perfectament quin és el mecanisme, què és el que fan aquests agents, estudiar perfectament quina és la seva funció, entendre per què d'alguna forma condiciona una pitjor evolució d'aquests malalts i aleshores intentar desenvolupar doncs, molècules que tinguin aquests dos gens com a diana.
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Xavier Montalbán, per explicar-nos aquest nou descobriment que heu fet. Ara seguir endavant, seguir intentant descobrint i posar en tractament a tots aquests pacients i que cada cop hi hagi més avenços també en aquest aspecte a la medicina i a l'esclerosi múltiple. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
I ara expliquem una història. Us imagineu marxar de viatge sense planejar la tornada, sense saber quan tornareu? Doncs això és el que fan una parella i avui precisament parlarem amb ells.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Viatjar sense rumb i sense saber fins quan. Aquest és l'estil de vida que porta l'Aitor i la seva parella, i en el que ara s'incorporarà també un membre més, el seu fill de 4 anys. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I ara fa 5 anys, la parella catalana formada per l'Aitor i la Rosa van tornar d'una aventura de viatges. Concretament, van estar durant més d'un any viatjant per Europa i per l'Àsia Central, fins a Mongòlia, vivint a la seva furgoneta. I ara, al gener, sembla ser que tornaran a marxar, però amb un integrant més, amb el seu fill, que tindrà 4 anys, i sense rumb ni límit de temps. Sortiran de Premià de Mar, que és on viuen, i es convertiran en una família nòmada, qui sap per quants mesos o per quants anys. En parlem amb l'Aitor. Aitor, molt bon dia.
Molt bon dia, Marc.
Clar, encara no heu decidit cap on anireu i tampoc sabeu fins quant de temps, no?
Sobretot és el temps, no volem decidir-lo, perquè volem que sigui el mateix viatge que ens ho marqui, perquè si al cap de 6 mesos, no, et dius, han de ser 3 anys, doncs per no forçar la màquina, no? Si al cap de 6 o 8 mesos dius, doncs ja estem, doncs tornem, i no dius un any i després trobar-te que vols continuar, no? Llavors, de moment, ens ho deixem així obert, i a on, doncs, tampoc ens posem un destí. L'altre viatge va ser un destí llunyà, que ens marcava el ritme, no havíem d'arribar allà, i hem dit, doncs, no ens marquem un destí, volem començar per Espanya o Europa, i després ja veurem.
Clar, ara entrarem, no, dins de l'altre viatge perquè ens expliquis una mica, però clar, amb aquest que començareu al gener ja sereu un mes, no? Sereu anireu amb el vostre fill de 4 anys. Clar, la cosa aquí canviarà una mica, no? Per tal de, doncs, s'haurà d'adequar una mica el viatge a la criatura,
bueno, ritme,
no? Com ho fareu?
Sobretot creiem que això ens afectarà molt el ritme, no, haurem posat un ritme més tranquil, més relaxat, estant més temps en els llocs,
no tan, no poder acabar, doncs podíem fer abans 400, 600, 800 quilòmetres d'una tirada, doncs no els farem, està clar. I disfrutant d'aquest temps més lent, no, també dels infants, i disfrutant els espais. Jo crec que serà més aviat així. I també per això comencem per Espanya i Europa, perquè són espais més coneguts per nosaltres, i que no hi hagi tanta novetat en general a la família, no? O sigui, de cop i volta trobar-nos tots, i el nostre fill també fora, no? Llavors, per això també hem decidit començar així.
Clar, us dona una mica de respecte el fet de viatjar amb ell i doncs, jugar-vos-la una mica més?
Bueno, és de parts dividides. Per sort, pues, bueno, som diferents en la Rosa com jo, i un cadascú és diferent, i llavors, com per sort, fem balança. Mm-hmm. I ens equilibrem, perquè sí que és veritat que per una part fa cosa de que li pugui passar amb ell alguna cosa fora d'un estudi lluny, no? De, pues, de 800 quilòmetres d'un hospital, no? Tantes hores, no? A dos dies, no? I però per l'altre també pensem, bueno, hi ha criatures de tot arreu del món, però també no, si, bueno, o també la cosa, bueno, és que li agradarà igualment allà, no? No perquè pugui passar algú, com que no saps què passarà, ja pensar que ha de passar algú dolent. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, anem trobant aquesta comoditat, començant per Espanya i Europa, que són territoris que ens permeten anar més tranquils, i de mica en mica no fa embranzida.
Exacte. I, clar, a les ganes de viatjar, no? Aquí a l'aventura us vau tirar també fa 5 anys. Com va ser que... Per què vau decidir començar a fer aquest viatge aquests anys enrere? I com va sorgir tot plegat?
Bueno, va sorgir per un tema personal meu, bàsicament, que és com jo em vaig trobar en una època, doncs, despullat, diguéssim, a nivell emocional. En poc temps havia mort mon germà i ma mare, i ma mare s'havia mort just quan jo m'estava veient ja emergent, no, de la mort de mon germà. I amb aquesta segona mort jo vaig col·lapsar, diguéssim, i vaig dir que no puc decidir què fer la meva vida. I al cap d'uns mesos, després de, pues, avui, les coses administratives, buidar el pis, etcètera, i ja quan em podia endreçar una miqueta vaig demanar-li a la Rosa de marxar, i ella, pues, bueno, tampoc havíem tingut mai la idea de fer un viatge llarg, va ser mica en mica, primer li vaig dir 3 mesos, després 6, després l'any, i ella es va organitzar per poder-ho fer.
Clar, de què treballeu vosaltres dos?
Bueno, a l'època, bueno, tenia la mateixa feina que ara, soc formador de lleure, i doncs això és bastant flexible, jo dono cursos, que puc dir que sí que no, i que puc parar i tornar, i a l'època més eren contractes, ara sí, els indefinits, no? Ara m'hauré de despedir, diguéssim, però llavors eren discontinus total, no? I la Rosa en aquell temps era mestra, i ara no, ara és fisioterapeuta. Entre mig va fer la carrera de fisio, que també va aprofitar aquest tal del viatge per fer un canvi en la seva vida.
Mm-hmm. Clar, aquí molta gent, imagino que la pregunta que es deu fer és com s'ho han fet econòmicament, no? Per tal de portar a terme un viatge d'aquestes característiques de tant de temps, i que suposo, doncs, que en deu ser car, no? Explica una mica aquesta base més econòmica i com us ho veu organitzant aquest aspecte, i si és així, com la imatge que tenim, no, avui en dia, de que un viatge és car.
Bueno, és una pregunta estrella. Viatjar és tan car com sigui la teva manera de viatjar, perquè, clar, pots anar sempre amb hotels, avions i tal, o hi ha gent que viatja amb el transport a peu i no, i s'evita molts gastos. Llavors, la furgoneta jo crec que és un entremig, perquè sí que tens gastos de manteniment del vehicle, del que és el combustible, que depèn dels països, perquè hi ha països com Iran, que és que val cèntims. Cèntims vull dir 5 cèntims, vull dir el litro, o sigui que no pots estar 2 mesos allà i gastes molt poc i molt per tot el país, no?
Mm-hmm.
I la furgoneta té l'avantatge que dorms i pots comprar-te menjar i menjar allà mateix, el pots conservar, pots tenir nevera, i llavors això també t'economitza molt, no? Perquè fins i tot si vas amb molts tops potser depens més de comprar o menges malament o has de pagar restaurants o menjar en llocs. En canvi, la furgoneta et permet que t'hi troquis un mig-mig. Nosaltres no vam calcular gaire el que gastàvem, perquè, bueno, com que jo venia d'unes morts, doncs vaig tenir una herència i tampoc vam tirar, no som de tirar la casa per la finestra, però o sigui, si tu et vas regulant, gastes menys que la vida aquí, perquè ja desapareix el lloguer, desapareixen els subministres, la llum, etcètera, desapareixen moltes coses que són fixes a la teva vida. I de cop i volta no les has de pagar. I al final només has de pagar menjar i dormir, depèn de com viatgis.
Mm-hmm. I amb quins preparatius vau fer abans de marxar? Perquè, clar, no teníeu el temps que estaríeu fora de casa calculat, no? I que, quan sortiu de casa, què és el que feu? Dieu, agafem això, agafem l'altre? Com us prepareu?
Bueno, nosaltres una cosa que vam haver de pensar una mica és la furgoneta. La vam fer més còmoda, més confortable, amb calefacció, vam augmentar les capacitats d'aigua, vam ficar una dutxa exterior, que no teníem, era la furgo petita aquella. Vam acomodar tot això i després de fer furgoneta, però el que estem a roba hivern i estiu, doncs, no et preocupa, fiques tota la teva roba. I després doncs, havíem de venir tots els papers, les vacunes, informar-se, no teníem cap obligatòria, però com que tinguem una gossa, doncs vam ficar la ràbia i vam ficar-nos alguna més, que t'aconsellen. I després d'avisar, doncs, vam haver d'informar, però no podíem fer pràcticament cap, perquè tots et donen, no? Has d'entrar en 2 mesos al país, no? Un mes, i no ens donava temps. O sigui que els vam anar fent durant el camí, però bueno, ja prèviament ja teníem tota la informació. Més o menys ja buscaves informació de com hauries de fer les coses i informació dels països, sobretot parlant viatgers i amb gent que havia viscut o gent originària del país, ens va anar molt bé. Jo crec que la millor preparació va ser preparar les pors, baixar el nivell de pensar avui Turquia, avui Iran, que van ser els dos països clau en el nostre viatge, en pensar el que passarà i per sort vam conèixer gent originària dels països o que havien estat allà. I això ens va anar molt bé.
Per quins països veu passar?
Doncs mira, de creuar ràpid Catalunya, França, nord d'Itàlia, Eslovènia i Hongria. I llavors després vam fer Romania i Bulgària un mes a cada lloc. Turquia vam estar 2 mesos i mig. A Iran 2 mesos. Àsia Central, que és Uzbekistan, 3 setmanes. Kirguistan només ens va donar per una setmana perquè van tenir problemes de furgoneta. I a Kazakhstan hi devíem estar un mes, en 2 vegades. I Rússia, vam treure tota Rússia fins al llac Baikal i d'allà vam baixar a Mongòlia, que vam estar més d'un mes i mig. Després vam tornar per Rússia, per Moscou, via Moscou, sí, tota la Transsibèria, tota la carretera de Sibèria, fins a Moscou, i vam creuar Europa ràpid.
Uh-huh. I en quin moment vau decidir tornar? Què és el que vau sentir per dir, aquí s'acaba el viatge, tornem cap a casa?
Això ja ho teníem acordat perquè la Rosa, de fet, la carrera de fitxa ja s'havia matriculat i havia fet un any a mitja perquè l'havia combinat amb semestre i va parar la carrera per poder marxar.
Ah, d'acord.
Va congelar el número que tenia de mestre i va parar la carrera. Llavors havíem de tornar això al setembre perquè ja l'octubre reenganxava la facultat.
Clar, d'aquesta manera això ho sentireu per primer cop ara al gener, no? Quan encara no sabreu ni on anireu, no? Ni quan tornareu.
Per això hem decidit fer-ho ara d'aquesta manera. Perquè, bueno, teníem data tornada, teníem un destí, una diana que era lluny, no, que era Mongòlia, i ens feia arribant allà en aquell temps que teníem, i ara hem decidit viatjar amb tranquil·litat. I hi ha tantes coses boniques a veure, sortim de casa i anem fent.
Uh-huh. I d'aquests països que m'has explicat que veu estar, quina experiència us queda així com a record o algun moment concret que diguis, mira, quan va passar tal cosa, això mai ens oblidarem?
En tenim moltíssimes, moltíssimes. Llavors, tant de trobades amb persones, no? Perquè te les trobes per la muntanya i estan també de vacances o estan pel seu país i et conviden a casa seva. I on tenim la Mijaela i el Valentín a Romania, que ens van tenir 3 dies a casa, o el Hassan a Iran, que la vam conèixer superlluny de casa seva, i nosaltres anàvem en contradirecció de casa seva, i ens va dir quan torneu, i ens va tenir acollit a casa seva també. Després la Goja, que la vam conèixer a Uzbekistan, i és de Kazakhstan, i parlava castellà. Ella havia estudiat castellà com a llengua exòtica, i ens va tenir com 2 o 3 setmanes a casa seva, amb 2 tongades diferents. Bueno, això per tot el viatge. En molts països no ho oblidarem mai, no? O unes altres persones d'Istanbul. Sí, això va ser un continu. Des de que vam sortir sí, molt des del nord d'Itàlia fins a pràcticament tot molt a Moscú i a la tornada, no? Mm-hmm. A Rússia van ser molts pàdels, tenim molts pàdels per recordar. I després experiències, doncs, quedar-te enmig del Gobi tirat amb la furgoneta, no? Tirat amb la furgoneta ofegada, ofegat el motor, el filtre amb gasolina amb dièsel brut, i un lloc on en 16 hores només va passar una moto, no? I on estàvem enmig del desert. I, però bueno, ens ho vam prendre en calma, ho haguéssim pogut arreglar aquell moment, però era les 6 de la tarda, venia una posta de sol magnífica, i com que ja portàvem una experiència al viatge, no ens vam estressar. Si ens hagués passat al principi de tot, no haguéssim sabut què fer. Perquè estàvem a 8 hores de l'últim poble i a 6 del següent. I amb pistes de terra de mala circulació, diguéssim. Llavors, sí, d'avançar poc a poc. Però ja sort teníem que ja portàvem uns quants mesos i ens ho vam prendre amb molta calma i realment no va ser un problema, però quan tens temps viatjant, pots esperar arreglar les coses.
I una de les coses que destaqueu és les amistats que heu fet, no? El tracte de la gent i l'amabilitat també, no? Que tenen que han tingut cap a vosaltres i que tenen cap a la gent, els turistes en general, oi?
És extraordinària. I sobretot aquestes cultures en què es atrevessava la ruta de la seda o que han tingut el nomadisme fins fa poc, no? O cultures com les turques, i els peces, els russos, els uzbeks, els tadjiks, els kirguisos, són cultures del centre d'Àsia que s'han anat movent i han passat per la ruta de la seda. Quan reconeixen una persona viatgera, la tracten bé, la cullen, volen saber què porta del seu país, no? O sigui, volen saber de la cultura, estan orgullosos, molt orgullosos de tenir aquesta casa. Mm-hmm. I això és el que... Bueno, ens va passar ja al nord d'Itàlia, es van tenir casa, però amb aquest interès de saber i així, doncs des de Romania o Bulgària, però sobretot a partir de Turquia.
Quina cultura us va agradar més en aquest aspecte?
Els perses, mm-hmm. La cultura persa, sí, total. Ells diuen, no som Iran, som Pèrsia, no? Iran és del que va de tota la història, no? Però la cultura persa és fenomenal. És una cultura molt oberta, molt, molt alimentada d'altres cultures i amb moltes ganes de saber de les altres, i bueno, són una gent fantàstica.
I en l'àmbit gastronòmic, amb el menjar, com us veu portar?
Força bé, potser el problema va ser més Mongòlia, perquè l'arròs és vegetariana, bueno, era vegetariana, ara menja alguna cosa que no se surt de la dieta vegetariana. Però llavors no menjava res de carn, i Mongòlia sempre hi ha carn, sempre. Llavors era difícil en els llocs, era difícil a casa de la gent, era difícil en els llocs de menjar, i llavors allà sí que vam haver procurat sempre tenir menjar nosaltres, i ser amables amb la gent que t'oferia menjar, i ella fos anar-ho equilibrant amb coses que sí que podia menjar, no? I no fent, no? Però sí, Mongòlia, però després hi ha coses curioses de menjar, no? A partir d'Iran, així, en els països nòmades fan un tipus de formatge molt agri, molt fort, et trobes curiositats de menjar que no coneixies. O la riquesa de Turquia i Bulgària, no? Que estan a prop de Grècia, són dietes molt equilibrades i molt, bueno, gastronomies que s'influeixen molt i són molt riques. O a Iran és a casa de la gent. Per exemple, a Iran és curiós, perquè a fora els restaurants i bars és molt limitat, però a casa de la gent, bueno, cuinant amb flors, tenen una cultura gastronòmica, per mi va ser molt, molt, sí, molt variada, però diferent. No era mediterrània, no? I on em va cridar molt l'atenció.
Clar, després de descobrir tantes coses, descobrir tants països, tants menjars, tantes persones, no?, al voltant, imagino que la tornada costaria, no?, en aquest sentit. Després de tant de temps fora de casa, com és tornar al mateix lloc?
Sí, doncs mira, torno a la diferència dels dos, no?, perquè depèn, no?, sempre depèn de cadascú en el moment que està, com li ha viscut el viatge i per què torna, no? La Rosa, com que tornava per reenganxar un projecte propi seu, no?, que havia parat, doncs, i a més a ella li agrada molt la continuïtat, l'estructura, i li va donar en seguida la carrera i venia per fer-la, doncs ella li va costar menys, li va agradar molt viatjar i ara té ganes de viatjar amb el seu fill, però li va anar bé tornar, no? En canvi, jo, si no hagués... si no haguéssim tingut la data tornada, jo no hagués tornat, jo hagués votat per no tornar. Jo hagués continuat perquè estava fabulosament bé. I jo sé que em va costar molt la rutina, el que no hi hagi aquest continu de... No tan sol de sorpresa, sinó d'aprenentatge, d'obertura de ment, no? Sinó com aquest... Tornes aquí, és tot el mateix, que és la vida que has tingut abans, però és un canvi molt brusc. Mm-hmm. Un canvi molt brusc i vaig trigar un temps a relaxar-me.
I al final, Aitor, és tornar, no?, amb una història per la qual vas marxar, és com tornar una mica enrere, no?, i recordar, també imagino, doncs, el mal moment que estaves vivint just abans de marxar, no?
Sí, a veure, encara que marxis lluny, això no desapareix, no? El que passa que el viatge em va ajudar molt per justament, la frase que jo tenia abans de marxar l'aire i crec que l'havia encertat és que em passés l'aire pel cap, no? Que em passés l'aire. Però a nivell de cervell, no? I és el que va fer el viatge. Però igualment que el dol no va voler treure a ningú i el tornar potser sí que em va fer aterrar un altre cop, però havien passat 14 mesos i igualment internament hi havia hagut una miqueta de feina i ja l'havia fet l'any anterior, però ja vam marxar un any després de que morís meva mare. Ho explico molt ràpid, però va ser un procés d'un any per acabar marxant.
Al final el viatge va ser una teràpia per tu.
Sí, podria dir i tant.
I ara amb el vostre fill de 4 anys... també encaminant doncs, aquesta nova història, aquesta nova aventura, aquest nou viatge. Ell és conscient? Us diu alguna cosa? Us pregunta? Està il·lusionat?
Sí, perquè clar, li hem posat en vena.
Clar.
Pobre, la nostra decoració de casa, tenim el passadís, un mapa de Mongòlia, tenim les llustres petites de record, tenim llibres amb fotos relacionats, guies de vida, no? Tenim coses i llavors tenim el mapa mundi allà al menjador i clar, sempre l'hem explicat i li hem fotos de Mongòlia Gran que li hem explicat coses, llavors ens demanen fotos del viatge i ell quan juga a fer cabanetes a casa amb llençol i així diu que és una llurta o un temple budista. Vull dir que segur que és bastant. Llavors amb la furgo, com que ja fa un temps que la tenim, però encara l'hem d'acabar d'acomodar i fer... al gust per viatjar, doncs ja hem fet sortides i ell ja l'ha anomenat casa i on, sí que és veritat que no pot sortir un dia de l'altre sense dir res, i ja t'està explicant, li has de dir que clar, no tornaràs aquí, que estaràs coneixent i quan ell veu animals i coses que li agraden, dic, això està al país, això és tot a l'altre, o un joc de puzzles d'aquests que són països que fa el puzzle, llavors ell ja sap que hi ha coses més enllà i que les anirem a veure.
Està preparadíssim. Ja veig que està preparadíssim, sí.
Home, a més té un nom d'un mar, no?, del centre d'Àsia, que es diu Aral. És un mar que hi ha entre Uzbekistan i Kazakhstan i li hem explicat i reexplicat la història. I jo en el viatge a Mongòlia m'he trencat el manís, no?, i quan veu el mapa a Mongòlia pregunta on de Mongòlia, no?, i per una cosa on trai, per on vau sortir? Llavors ell, la seva curiositat mateix d'infant, de voler aprendre tot el que té davant, sempre ens estan preguntant coses i diem on ve el seu nom i tot. Llavors ell, tant hi ha tot aquest exterior que et pot agradar o que si vols veure coses has d'anar-hi, no? Llavors, a veure què tal, a veure què tal.
Clar, i ara... Exacte, i ara encara és petit, però quan sigui més gran i li expliqueu això que vau fer amb ell, segur que al·lucinarà i estarà agraït per això també, perquè descobrir món des de tan petit doncs no deixa de ser un regal, no?, per ell en aquest cas. Doncs...
Sí, crec que també li donarà part del seu creixement personal.
Clar,
no?
Exacte, totalment.
Va estar, a Namíbia, no?, però el fet de veure animals que no veu aquí ja li obre la ment i ja li fa entendre el món, no?, encara que sigui la pluralitat, l'acceptació de l'altre i que hi ha coses a conèixer sempre, que no pots avorrir, no?, que la vida és molt més que el lloc on tu vius així, que després si vols viure allà, hi distribuïs, no?, cap problema, no?
I tant.
Jo crec que això, encara que no se'n recordin dels noms dels països i de les coses, haurà viscut tota una pluralitat i una riquesa que espero l'ajudi.
Doncs sí. I potser quan sigui més gran torneu a fer un altre viatge,
sí,
perquè aquí sap quan tornareu i també doncs, es pot aprofitar i quan sigui més gran tornar i a recordar doncs, tota aquesta aventura.
I tant.
Doncs, Aitor, moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra aventura, la vostra història. Ja ens explicareu quan torneu, quan decidiu tornar, a veure com ha anat, on hem anat i quant de temps heu estat, perquè potser us quedeu per allà a viure, no?
Oh, sí, ens ha encantat a un lloc, i tant. O sigui que pot haver un altre capítol i moltes gràcies. Estem encantats que t'hagis donat veu i que t'has interessat el tema.
Gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
Adéu, adéu. ...76 cinemes d'arreu de Catalunya participen a la campanya impulsada pel govern que ofereix entrades a 2 euros als majors de 65 anys. Aquest juliol aquest col·lectiu podrà assistir un cop a la setmana a més de 420 espais d'exhibició arreu d'Espanya i en concret seran més de 3.000 pantalles les que podran veure. La mesura es podrà utilitzar preferentment els dimarts o també altres dies en cas que la sala no obri aquests dies. I sobre el tema en volem parlar precisament amb la directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, la Pilar Sierra. Pilar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquestes entrades es podran adquirir a les mateixes taquilles després d'identificar-se, oi?
Sí, només a les taquilles i després d'identificar-se com a persona major de 65 anys i dit que no només és per aquest mes de juliol, sinó que la campanya es pot allargar sempre que hi hagi fons, com a màxim fins al 31 de desembre de l'any 2023.
Uh-huh. I com és que s'ha plantejat aquesta mesura? Quin és el motiu?
Doncs el sector ja havia detectat la manca més important de públic que encara no ha tornat a les sales de cinema és la gent gran. Llavors, pues, això ho van plantejar al Ministeri i van veure pues, l'ocasió per poder recolzar la iniciativa, recolzar les sales de cinema que encara estan en situació no recuperada si comparem amb la situació prepandèmia i estimular que aquest públic que ens falta que torni a les sales de cinema doncs s'animi a tornar.
D'aquesta manera, l'objectiu podem dir que seria que aquestes persones tornin a ser usuàries habituals dels cinemes, oi?
Exacte, o sigui, no només durant aquesta campanya de 2 euros, sinó després. O sigui, l'important és que aquestes persones que encara no han tornat tornin i no deixin de venir, perquè sigui una iniciativa que sigui positiva a mig termini i el sector s'acabi d'estabilitzar i de recuperar.
I creieu que serà així? Les previsions són bones pel que podeu anar veient?
Esperem que així sigui. Tot el que sigui un estímul per incentivar l'assistència de públic ha de ser positiu i això lligat doncs, a tota l'oferta de pel·lícules, doncs esperem que al llarg de l'any doncs amb aquesta iniciativa i també amb la pròpia oferta de pel·lícules, que és molt interessant, doncs que la recuperació s'acabi consolidant.
Uh-huh. Quin ha estat el pressupost d'aquesta iniciativa? Com s'ha fet? Com s'ha portat a terme?
Doncs el pressupost és el que indiquen al Real Decret que va publicar el govern, que és fins a 10 milions d'euros de subvenció i el que fan és subvencionar la diferència entre els 2 euros i el preu ordinari que tindria aquest cinema en el dia que faci la campanya, ja bé sigui dimarts, que es prioritza el dimarts si és possible perquè així el sector pot fer una campanya de comunicació més potent, però es pot fer qualsevol dia si el cinema doncs, no obre el dimarts i ho fa un altre dia, perquè al ser una iniciativa pública amb diners públics, doncs, evidentment, està oberta a tots els cinemes.
I actualment el cinema, deixant de banda també doncs, aquesta iniciativa que voleu impulsar per aquests majors de 65 anys, per tal de que vinguin encara més al cinema, com està el cinema actualment? En xifres així generals? S'ha anat recuperant després de la pandèmia? Quin és el tipus de client, el perfil que més ve?
Doncs les xifres ens diuen que encara no ens hem recuperat. Les dades actuals ens diuen que Sí, que encara estem entre un 25 i un 30% dels espectadors que teníem al 2019, i el perfil és un perfil jove, un perfil fins als 30 anys, i després, a partir dels 45, i després ens manca en aquests majors de 65.
I el preu, en aquest cas, pel fet de posar les entrades a 2 euros, creieu que és un inconvenient per tots els clients a l'hora de venir al cinema? Creieu que és massa car, potser?
No, aquest és un missatge que per nosaltres el cinema no és car. Això és un incentiu de preu que està plantejat així a través del Real Decret. Els cinemes és una oportunitat que no poden deixar d'escapar perquè és una subvenció molt important per les sales de cinema que pot ajudar a que hi hagi més espectadors, però nosaltres no creiem que els preus a les sales de cinema siguin cars, perquè per nosaltres és l'activitat d'oci i cultura més accessible. I a més, al llarg de la setmana pots trobar diferents preus en funció del dia, en funció del col·lectiu, però és una iniciativa pública que acollim i que agraïm que recolzi el sector perquè identifica que hi ha una necessitat.
Vosaltres, des del sector, veieu que encara queda molt en el cinema per viure, que està encara molt viu?
Encara sí, clar, perquè penseu que els cinemes no han deixat d'invertir des de fa 5 o 6 anys. O sigui, primer va haver-hi la digitalització, que va haver-hi una reconversió i tota la tecnologia ara és digital. Això permet que hi hagi més diversificació de continguts. Ara els cinemes no ofereixen només pel·lícules, sinó que també ofereixen altres continguts alternatius, com òperes, com ballets, com concerts, com programes de televisió, fins i tot videojocs. L'oferta s'està diversificant gràcies a aquesta tecnologia més flexible i també no només s'està invertint en la projecció, sinó també s'està invertint en les sales. S'estan fent sales amb cadires molt més còmodes, reclinables, amb so molt més immersiu, tecnologia immersiva, pantalles LED. Podríem dir que les sales de cinema de Catalunya i d'Espanya són de les més modernes d'Europa. Això és una inversió que no para, i això és per continuar oferint un valor afegit a l'espectador, que visqui l'experiència i que la valori per sobre d'altres maneres de veure pel·lícules, que no és anar al cinema. Anar al cinema és una experiència diferent i amb més valor per nosaltres, evidentment.
Doncs Pilar Sierra, directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres. Veurem com funciona aquesta iniciativa que comença ara el juliol per aquests majors de 65 anys. Esperem que sigui un èxit i que tots aquests usuaris tornin als cinemes com van tornar i com ja acostumaven a anar abans de la pandèmia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I fins aquí l'actualitat de la setmana, un dia més, que acabeu de passar un molt bon diumenge. Gràcies per la confiança i nosaltres tornem el pròxim dissabte a les 6 del matí.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.